El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia des del matí del cap de setmana de COPE Catalunya i Andorra. Soc la Marc Puerto. I avui, abans de res, parlarem de mones, perquè, com ja sabeu, s'acosta Setmana Santa i són molts els temes de tracte. Comencem parlant amb el millor mestre xocolater del món, que és català, i també amb els que han creat la millor mona enguany, que han guanyat el primer premi, i de les mones pels celíacs, que també té el seu rerefons tot plegat. Comencem. I ara parlarem sobre un tema que segur que us agrada moltíssim a tots els que us agrada molt el dolç i els que sou molt llaminers. Perquè, com ja sabeu, d'aquí pocs dies s'acosta la mona. I en Lluc Crusellas ha presentat una mona amb una rèplica de l'elefant que el va coronar com el millor mestre xocolater del món. La carta de presentació al prestigiós concurs internacional que es va celebrar a París aquesta tardor va ser un elefant de 3 metres d'alt, fet amb un total de 200 quilos de xocolata, i aquella escultura, inspirada en la natura i en la conscienciació pel medi ambient, el va ajudar a erigir-se com el millor mestre xocolater del món. Ara, amb la Pasqua a tocar, acaba de presentar una rèplica de l'animal en format mona i una edició limitada, elaborada amb xocolata negra i amb llet d'un quilo i mig i 30 centímetres d'alt, que només es podrà trobar a la pastisseria El Carme de Vic. Parlem amb el Lluc Crusellas perquè ens expliqui bé com ha fet aquesta mona i qui la pot comprar. Lluc, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
És així, oi?
Sí, és així. Em creure que la millor opció per tornar a tothom 15 dies també ha donat el suport i que poguessin viure aquesta experiència també a casa era fer una rèplica de l'elefant en petit i de manera més comercial perquè aquesta Pasqua tothom la pogués tenir a casa.
Ara tothom que vulgui podrà gaudir d'aquesta rèplica de l'elefant que et va coronar com a millor mestre xocolater del món. És tot un luxe, no?, que la gent pugui gaudir d'això.
Bé, un luxe o un plaer, al final un reconeixement també, perquè clar, jo sempre he dit que això ha estat també cosa de tots, no només cosa meva, i que tothom que ho ha viscut i n'ha format part, doncs ara ho podrà gaudir, sí que fins Setmana Santa, i és més, tenim intenció de deixar-lo ja a la venda sempre, que no només sigui una figura exclusiva per Pasqua, sinó que sigui una figura ja representativa de la nostra botiga.
I vendre'l de manera habitual, no imagino. Quin preu tindrà aquesta mona?
Quin preu tindrà? Aquesta mona tindrà un preu de 75 euros i sí que són unitats de sobreproducció, estem fent tant com podem i sí que no agafem encàrrecs, en el sentit que s'ha de venir a la botiga exclusivament a buscar l'elefant, ni hauran tots els dies, però bé, anirem fent fins on arribem amb la producció de l'obrador.
I hi ha molta gent ja que s'ha interessat per aquesta mona?
Sí, la veritat és que sí, i és molt gratificant també veure que no només gent d'aquí a la comarca d'Osona, sinó gent de Barcelona, gent de Tarragona, gent de Lleida, gent que s'ha interessat en enviaments a fora de la península i tot, i evidentment és un producte molt delicat i no es pot enviar, però molt contents de la rebuda i de l'interès general de tothom.
I com és que vas escollir l'elefant com a mona i també com a animal perquè et coronés com a millor mestre xocolater?
Bé, al final volia fer un animal a la peça gran del concurs i en aquest cas hi ha un lema que representava totes les proves del concurs, que era la simplesa de les coses grans, no? I un animal, i que defineixi aquesta frase, era que l'elefant és el millor exemple per representar, no?, un animal tan simple per a la vegada tan gran. I, evidentment, fer-lo com a mona també ha fet l'excusa perfecta per poder transmetre aquest missatge i que la gent ho pogués viure.
I va ser una decisió complicada de prendre o ho vas tenir clar des del principi?
Bé, és una decisió que vam prendre amb tot l'equip creatiu. Érem força gent que vam desenvolupar tot aquest producte, aquest projecte, perdó. I mica en mica anava tenint tot el camí, a la que vam tenir aquesta pràctica d'identificar totes les proves, volíem animar, doncs, sí que és veritat que va sortir bastant ràpid i tothom va tenir molt clar que un elefant hauria de ser la imatge per aquest concurs.
Al final dius que és com una conscienciació pel medi ambient i també s'inspira en la natura. És això, bàsicament, el que volies transmetre, no?
Sí, intento que tots els productes, i a més sobretot el concurs, vaig intentar que tots els productes tinguessin un element, evidentment, de natura, d'orgànic, de consciència, i sobretot consciència sobre què està passant amb el clima, no? I l'element clau era la sequera i les esquerdes de la terra seca, i l'animal també que relaciona amb tot això, amb la sequera, amb terreny de secar, amb climes àrids, doncs és l'elefant, i crec que també encara sumava més i tenia molt més de concepte tot plegat.
Clar. Com va ser l'experiència de coronar-te com a millor mestre xocolater del món?
Bé, algú brutal, la veritat. Brutal, gratificant i una recompensa, no només a mi, perquè crec que ho vam viure tots. Qui va formar part d'aquest camí, ho vam viure com una recompensa, una feina brutal d'un any i mig de no parar, de constància, d'anar-hi amb un objectiu clar, i quan tens un objectiu un any i mig vista és molt fàcil perdre't en el camí, i la constància de tots plegats va ser la clau de l'èxit, i guanyar va ser ja una recompensa brutal que entre tots ho intentarem aprofitar al màxim.
Uh-huh. Al final, quin diries que és el secret per ser un bon mestre xocolater?
Que t'agradi l'ofici, actitud, constància i sacrifici. Però sobretot que visquis l'ofici i que el gaudeixis al màxim.
A tu t'agrada molt la xocolata de petit?
Bé, has de dir que sempre he fet bastant llaminer, per tant...
Ja ho tenies de petit, no? Ja volies ser-ho.
Sí, això ja... La xocolata t'agrada o no t'agrada ja des de zero, ja.
I sempre havies volgut o sempre havies somiat en ser el millor?
No, la veritat és que no, perquè també era un concurs que veia com molt lluny i no tenia cap intenció ni pretensió de fer-ho. Evidentment reconec que sóc competitiu i m'agrada pues, millorar dia a dia, però més un nivell competitiu amb mi mateix, de voler millorar i voler anar a més, però se m'ha presentat aquesta opció i en cap moment contemplava l'opció d'anar allà a viure l'experiència, sinó que anàvem allà i anàvem per totes i sí o sí volíem guanyar, evidentment, sent conscient que era molt difícil perquè hi havia 18 països més que anaven a lo mateix.
18 països més?
Sí.
Clar, éreu molts concursants, no?
Sí, totalment, i això ho dificultava més, ho feia encara que hi hagués més nivell.
Encara més mèrit, no?, haver guanyat.
No ho sé, la veritat és que jo m'entrec de que ara pues, conec 18 persones de tot el món, que allà va ser un ambient molt sa, molt d'amistat, i cadascú va fer la seva feina, i no hi havia un ambient competitiu dolent, al contrari, era molt sa. Mm. Ara mateix doncs, tinc 18 coneguts de tot el món que si fa falta pues, puc anar-hi, pel que sigui, el que si vaig allà pues, ja els coneixeré i és una experiència encara millor, com més gent millor.
Exacte. Això també és una part positiva que us emporteu tots els participants, imagino. Clar, aquesta final...
Sí, jo crec que sí.
Aquest concurs es va celebrar a París, no?
Sí, a Palau de Salles.
Vau haver d'anar fins allà i allà va ser quan em vas guanyar.
Totalment. Sí que va ser, vam haver de pujar-ho tot, vam marxar una setmana i mig abans i el concurs era en 3 dies i va ser intens, tota l'estada a París.
I aquesta mona, tornant un altre cop, no?, a la mona d'aquest elefant, de quina xocolata està feta?
Aquesta mona és el cos de l'elefant, és xocolata negra i els ullals, xocolata blanca, i el que és la base és xocolata amb llet, amb cacau, amb pols per donar-li aquest punt més orgànic i més de terra seca, no? Uh-huh.
Doncs, Lluc Cruselles, enhorabona per aquest triomf, no?, de ser el millor xocolater del món. I veurem també, no?, a veure quanta gent compra aquesta mona ara per Setmana Santa i gaudeix, igual que tu, de l'elefant que et va coronar com el millor. Gràcies.
Moltes gràcies.
A veure si ens envies una mica de xocolata aquí a la ràdio.
Important fer-ho. Gràcies.
Gràcies. Quan arriba el moment de triar la mona de Pasqua, sempre passa el mateix. Els dubtes apareixen i no sabem mai qui el compra. Per això, ara parlarem del concurs Millor Mona de Pasqua de Catalunya 2023 i de la que va guanyar el primer premi. Es tracta de la mona de Cal Parra, a Olost, amb la seva proposta de mona de brioche, i que ara el seu propietari, el propietari de Cal Parra, Romà Alonso, ens explicarà en què van destacar. Romà, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Per què vau destacar en el concurs? Com vau fer aquest brioche de mona?
Bé, de fet, aquesta mona tradicional, és a dir, el brioche amb què tradicionalment es obsequiava els fillols, Nosaltres no la fèiem fins fa poc aquí a l'Obrador, però sempre és una elaboració que ens ha encuriosit vaig voler provar de recuperar unes fórmules que havíem après a l'escola del gremi de Sabadell, a la Baking School Barcelona Sabadell, i ens va anar molt bé perquè, bueno, d'alguna manera recuperàvem la fórmula tradicional de la brioix Cristina, per entendre'ns, que és la fórmula amb la que es coneix el brioix de Pasqua, diguéssim.
I es tracta d'una novetat que no havíeu fet mai i us emporteu el primer premi.
Sí, és a dir, és sorprenent, però és que no elaboràvem aquest tipus de mones perquè en aquest obrador normalment, bueno, que fa relativament poc, que ho porto, vull dir, només fa 4 anys, però mai s'havien fet aquest tipus de mones, sempre es feien els tradicionals pastissos, diguéssim, i a sobre, doncs, les figuretes de xocolata més o menys clàssiques, no?, els conillets, les gallines, els ous, etc. Però aquest any vam voler provar de fer aquesta fórmula i com que jo l'havia pres a Sabadell, et deia, doncs, clar, vaig pensar, me'n sortiré, jo crec que sortirà un bon brioix, mira.
I al final...
Vam estar de sol, sí.
Sí, sí. I com la feu? Com l'elaboreu? Què porta?
Això és un brioix tradicional, l'únic que, encara que sembli retrocedir, diguéssim, li vam reduir una mica la mantega, perquè tradicionalment aquestes mones no estaven fetes amb mantega. I a l'hora d'enriquir la massa ho vam haver de fer en part d'oli. Val? Per tant, d'alguna manera sí que es modifica el brioix com a tal, el brioix francès, conegut per les coques de Sant Joan o per altres elaboracions, però bueno, va ser això, reduir mantega, incrementar una mica l'oli i especiar-ho amb una mica de nou moscada, amb una mica d'anís en gra, bueno, taronja, pell de taronja ratllada, etcètera, elements típics, no?, d'aquesta
sí.
Elaboració.
I porta alguna cosa de xocolata? Teniu allà també alguna especialitat així més xocolatera?
No, de fet aquesta elaboració en si no porta xocolata perquè o sigui, la tradicional és el brioix bàsic amb els ous durs, aquesta, no sé si l'haureu tastat mai o si algú la recorda, és l'ou dur dins de la massa just a l'hora d'enfornar. Què passa? Que ara, clar, la canalla ja no volen ous durs. Ara no està tan ben vist això de bonificar amb ous durs tants anys com tingui el fillol, no? Ara els agrada més doncs, que porti un parell d'ous de xocolata o un ou de xocolata, unes plomes, etc.
Però vosaltres us heu quedat, no?, amb la tradició, heu apostat per la tradició en aquest any i al final doncs, us heu fet amb el premi, no? Vau ser escollits per un jurat professional i també per un de popular, oi? Com va ser el concurs?
El concurs té dues categories, eh? Ara que parlaves de la xocolata, hi ha una categoria que és la de l'ou artístic, diguéssim, ou creatiu, o digue-li com vulguis, perquè al final és una elaboració més complexa, més de confiteria o de bomboneria, això, que té doncs, un ou decorat d'unes dimensions ja més grosses. És una mona, com si diguéssim, de xocolater, per entendre. Què passa? Que el concurs estava dividit en això i jo només, en aquest cas, només apostàvem per la brioix tradicional, perquè tot el tema de la xocolata el toquem molt poquet aquí a l'Obrador. Aleshores, no em semblava que tingués cap possibilitat de presentar res digne amb la part de la xocolata. El jurat, sí que és veritat que hi ha part del jurat era popular perquè d'alguna manera s'apela també als gustos tradicionals del que serien el padrí, el fillol, però el que valorem sobretot, bueno, quan vaig venir, vam comentar-ho aquí a la botiga, això, i sobretot el que estic molt content és que el jurat professional digui, ostres, doncs, hem trobat una fórmula que agrada, no?, una fórmula que d'alguna manera ha recuperat el gust per aquesta elaboració.
Clar. I que es diferencia també de la resta, no?
Suposo que els altres participants, companys de l'ofici, no devien fer-ho tan diferent a la meva. És a dir, diguéssim que entre totes les mones que es van presentar, devia agradar més aquesta perquè la van trobar en el seu moment o més esponjosa o més gustosa o el que sigui. Però doncs clar, estic segur que, per exemple, el qui va fer segon, el Forn Gil del Cot a Barcelona, que, bueno, admiració total, perquè també van guanyar un premi a la millor coca de Sant Joan l'any passat i, i res a dir de, per exemple, tenir el Jordà, que va fer el tercer lloc, i que, bueno, el millor panetone d'Espanya, no? És a dir, són productes que estic seguríssim que són de altíssim nivell.
Clar.
Per això que suposo que és un tema més aviat de gustos, no? De que el jurat,
sí,
en el seu moment va dir, ostres, mira, trobo això més gustós, o m'agrada més així, o m'agrada més això, i van valorar-ho d'aquesta manera. I jo content, clar.
Sí, i tant. I, clar, arran d'això, heu rebut molts encàrrecs enguany d'aquest brioix?
Doncs, estranyament, sí. És a dir, estranyament perquè som una botiga molt arraconada en un poble a Olost, aquí al Lluçanès, que no havia elaborat mai això, i aleshores, bueno, ha suposat una sorpresa, sobretot per la clientela habitual, que ha dit, ostres, tu fas el millor d'això, tal. Bueno, mira, provem-ho, no? Encarreguem-ne alguna. Tot i que jo crec que la gran majoria no deixaran el pastís, per entendre'ns, eh? El que ja tradicionalment cada any ens encarreguen i això. Però sí, hem notat que la gent s'encurioseix, no? Per saber com ho fem, quin producte és aquest que no havíem provat mai, fins i tot gent de fora, gent que no són clients o que no coneixien la botiga, i han dit, ostres, doncs anem fins allà perquè volem provar això.
Sí, fins i tot això.
Sí, està bé, perquè d'alguna manera fas una mica com de turisme gastronòmic, hi ha gent interessada i vol provar-ho o té curiositat per descobrir-ho i a part descobreix altres productes, no? La coca tradicional que es fa per aquí o el pa que fem, que va tenir molt bona puntuació a la ruta espanyola del bon pa, bueno, sempre desperta curiositat i això ens va bé, esclar, econòmicament també es nota.
Clar, sí, al final la clientela habitual es manté, no? I amb aquests premis, no? Teniu la sort de que us doneu encara més a conèixer i també ve gent de fora especialment per això.
Sí, sobretot en el meu cas, i que sempre, des que em dedico això, que jo abans treballava en el sector de les telecomunicacions i no tenia res a veure, d'alguna manera m'ajuda a treure, bueno, el petit síndrome de l'impostor que tots tenim quan ens dediquem a una cosa que no ens havíem dedicat mai, no? O, és a dir, que d'alguna manera reconegui que, bueno, que ho estan fent bé, que gent del sector ha vist que sí, que s'elaboren coses ben fetes, etc. Més que per la clientela en si, que ja et dic que no és una proporció milionària, la que suposa pels encàrrecs, però sí que desperta algunes curiositats. Més que més és això, no? Que gent del sector diu, ostres, doncs allà s'estan fent bé les coses, no? Això, això t'omple molt, sí.
I tant. I abans dius que et dedicaves a un món completament diferent, al món de les telecomunicacions. Com va ser que vas voler canviar radicalment de professió i dedicar-te ara a la pastisseria?
Mira, jo em dedicava al desplegament de projectes de telecomunicacions en una empresa xinesa que es diu Huawei, que
sí,
m'hi dedicava perquè sempre havia treballat en el sector de les telecomunicacions, o en els últims 15 o 20 anys havia treballat en el món de les telecos, i ja estava començant a viatjar massa, per entendre's, per viure una vida familiar, estable, tranquil·la, i va coincidir en dates que, bueno, el meu sogre, que és qui tenia l'obrador, arribava a l'edat de la jubilació i li van proposar, ostres, i si ho fem nosaltres? Bueno, no en tenim ni idea, però potser, bueno, aprofitant que el negoci està engegat, seria qüestió de reprendre coses que, bueno, amb una mica d'energia o de sang jove, per entendre'ns, es podria tirar endavant. I vaig voler provar, sí, una vida més de proximitat, més familiar, i va sortir bé.
Al final us va servir de professor, no? També.
Sí, és clar, moltíssimes de les coses que estem fent cada dia, o hàbits d'elaboració, o preparacions, o, bueno, fins i tot tasques diàries que no en tenia ni idea que existien, que s'agafen de l'experiència.
Clar. Clar, clar. Doncs molt bé, Romà Alonso, propietari de Cal Parra, a veure si podem venir aquí a Olost, a Cal Parra, a provar aquest brioix que tant d'èxit està tenint.
Moltes gràcies.
Sí, gràcies. Les intoleràncies al gluten i la lactosa havien estat fins fa uns anys un cert entrebanc quan arribava Pasqua, però amb el temps el sector de la pastisseria ha donat resposta a les necessitats dels clients i cada cop és més habitual trobar establiments que ofereixen mones aptes per aquest col·lectiu. Aquesta setmana l'Associació Celíacs de Catalunya ha engegat una campanya per advertir sobre la manca d'obradors certificats que elaborin mones de Pasqua per a infants celíacs, ja que, segons denuncien, ara com ara s'estima que només un 0,6% dels obradors de Catalunya i Menorca compten amb pastissos sense gluten aquesta pròxima Pasqua. Una dada insuficient i de la que en volem parlar avui amb una de les pastisseries que ho fa i que és la pastisseria Jansana, al carrer Balmes de Barcelona. En parlem amb l'encarregada de la pastisseria, Conxi. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, l'any passat només 34 van oferir mones de Pasqua sense gluten.
Bueno, és que tampoc hi ha molt pocs obradors que puguin fer-ho, perquè nosaltres sol fem productes sense gluten, o sigui, no produïm res que tingui gluten al nostre obrador de Santa Perpètua.
Clar, vosaltres a la vostra pastisseria com ho feu? Des de quan feu això?
Mira, nosaltres, el meu marit és la tercera generació de pastissers i ho fem des de fa doncs, uns 12-14 anys.
Les mones sense gluten ni lactosa ja han aconseguit, ara, avui en dia, no?, semblar-se cada cop més a les tradicionals. Ja no hi ha tanta diferència, oi?
No hi ha pràcticament cap diferència. Si tu les provessis, pràcticament no notaries res. Les sense gluten no es nota res. I les de sense lactosa, que són les de sense llet, es nota una mica, però molt poc, eh? Estan igual de bones.
I vosaltres em deies que sou la tercera generació.
Sí.
Com va començar tot això?
Vam començar amb la crisi. Amb la crisi del 2008, pues, va baixar molt la feina, les empreses van deixar de comprar-se coses i llavors, bueno, va venir un client preguntant si fèiem coses sense gluten i el meu marit li va dir que no, però va començar a rumiar-ho i va començar a fer-ho i fins avui.
I veieu que falten moltes pastisseries encara que facin el mateix que vosaltres?
A veure, és difícil de treballar aquestes farines, eh? No és tan fàcil, sobretot el pa i la bulleria costa més. S'ha de tenir molta pràctica.
Uh-huh. En quin
llavors,
sentit?
El problema
sí.
Està en que tens que tenir un obrador específic per això, eh? Perquè si no pot haver contaminació. I la botiga també, clar, perquè si tu tens una part sol de coses sense gluten, però tot el que més és amb gluten, es pot contaminar fàcilment, eh?
Clar.
Perquè hi ha partícules per l'aire i després si portes les bates, bueno, el que va a l'uniforme, pues, clar, passes d'una banda a l'altra i es pot contaminar això.
Uh-huh.
Aquest és el problema, que es contamina molt ràpidament.
A la vostra pastisseria ho feu tot sense gluten, doncs?
Sí, tot. Nosaltres no produïm res amb gluten.
De mica en mica també s'ha modificat una mica, no?, el procés d'elaboració. I a mesura que ha crescut aquesta oferta de mones o de productes sense gluten, també ho ha fet la qualitat, oi?
Bueno, nosaltres la qualitat sempre ha sigut la mateixa, eh? Nosaltres, quan fèiem les coses sense gluten, ja era la màxima qualitat i ara igual. El meu marit compra el millor que troba al mercat, eh?
Clar, nombrosos clients compren els dolços sense tenir intoleràncies, però si un familiar té una intolerància, doncs ara ja sí que s'ho menja tota la família sencera,
sí,
no? Abans
sí,
això no passava.
Sí, eh? La gent, sol hi hagi un membre de la família que sigui sense gluten, però compra per tots, eh? Tota la família menja el mateix. Sí. I ara també quan hi ha una celebració en alguna empresa, en un restaurant, solen venir a comprar per aquesta persona. Cosa que abans aquesta persona es quedava sense res, no tenia res. Però ara la gent ja se'n recorda que aquesta persona no pot menjar, i venen a comprar-li alguna cosa per ella, eh? Sí, sí, això és, ara ja és així.
Aquesta qualitat de la que parlàvem abans també pot fer que, clar, ara la gent no nota tant, eh? Aquesta indiferència, s'ho puguin menjar tranquil·lament, no si una persona és intolerant, perquè no els importa, no, a la resta, menjar-se productes sense
no,
gluten?
No, no es nota. Tu vindries a buscar un pastís i així tu no sabries que sense gluten, no ho notaries.
Pel que fa al preu, també encara hi ha tanta diferència o ja s'ha equilibrat?
Bueno, amb el pas sí, eh? Sí, sí que hi ha, perquè les farines també valen com un 50% més de... o un 100, és quasi el doble, les farines són molt cares. I ara les han pujat amb això, de les han pujat de preu, i ara sí, es nota una mica que la diferència de preu sí que hi és, eh?
I pel que fa a les mones?
A les mones, no, les mones les tenim al preu que hi ha pel nostre barri, no. El preu habitual, eh? No són més cares, perquè tenim de tres tamanys i, bueno, la gent... Sí, ja n'hem venut bastantes nosaltres de mones de xocolata.
Sí? Heu tingut a molts clients aquests dies per comprar mones?
Sí. I també fem la mona de xocolata i fem la mona de pastís. I també ja hi ha encàrrecs, sí.
I quines varietats teniu? Quina és la que més triomfa?
Tenim la de selva negra, la de sàcher, la de red velvet, després tenim la massini, la de nata, la de crema, la de trufa... Bueno, tenim tota la varietat.
I el públic que ha vingut, no?, els clients que han vingut a comprar-vos la mona, us han explicat qui de la família
no,
és intolerant? Us expliquen històries?
No. Normalment venen, a no ser que són clients habituals que ja els coneixes, sí, però la gent que ve no t'ho explica, això, eh?
Però heu rebut, imagino que heu rebut una clientela força important, no, aquests dies?
Bueno, és que nosaltres tenim feina, nosaltres tenim feina tots els dies, o sigui, nosaltres som 5 persones pel matí, 5 persones per la tarda, i sempre aquí sempre hi ha feina. Llavors, això és un mes a mes, però no és que tinguem feina, més feina ara perquè sigui la Pasqua. Aquí sempre hi ha molt jolgorio.
Bona senyal, doncs, no? Encara millor.
Sí. Nosaltres som molts treballadors a l'empresa, eh?
Encara millor, doncs.
Per això.
Doncs, Conchi, encarregada de la pastisseria, què és, Jansana o Jansana?
Jansana, Jansana, en català, Jansana. Vale. I més, nosaltres tenim un 30 o 40% de turistes estrangers.
Ah, també venen molts.
Venen molts turistes, perquè estem a l'Instagram i venen moltíssims turistes. Aquí, per treballar amb nosaltres, les noies tenen que parlar anglès, si no poden treballar amb nosaltres.
Clar.
Perquè hi ha que atendre el personal que ve estranger a comprar. Per això.
I els turistes han vingut aquests dies a comprar mona?
No. Ells venen a... consumeixen aquí.
Clar.
Nosaltres tenim taules i llavors consumeixen aquí l'establiment.
De mones no són tant.
Perquè la mona és, no és la que és per emportar-la a la casa o a la família. Llavors aquesta gent no consumeix mona.
Clar. Doncs, Conchi, encarregada de la pastisseria Jansana, gràcies per parlar amb nosaltres d'aquestes mones i que tingueu a molta gent aquí comprant-vos. Gràcies.
Vale, pues moltes gràcies, eh?
Gràcies.
Adéu, adéu.
I de seguida parlem de Tinder, que un estudi conclou que 1 de cada 5 usuàries de l'aplicació que han tingut cites amb homes afirmen que van ser forçades a tenir una relació sexual. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
¡Alucina! tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea,
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Les aplicacions i el món d'internet té una part ben fosca, reflexa la societat on vivim, i un estudi ha arribat a la conclusió que gairebé el 22% de les dones usuàries de Tinder asseguren que han estat violades. En parlem ara del tema. Atenció al que expliquem ara, perquè una de cada cinc usuàries de l'aplicació Tinder que han tingut cites amb homes afirmen que van ser forçades a tenir una relació sexual mitjançant violència explícita. A més, les xifres són encara més grans si s'elimina la violència explícita, i és que en gairebé un 60% de les dones s'han sentit pressionades en alguna cita per mantenir relacions sexuals. Són dades d'un estudi que ha realitzat gairebé un miler d'enquestes a usuàries de Tinder heterosexuals i d'edats compreses entre 18 i 35 anys, de les quals de les 963, 208 van ser violades en el sentit més consensuat socialment del terme, mitjançant la violència física. D'aquest tema hem parlat amb la coordinadora d'investigació del projecte d'aplicacions sense violència sexual, Mònica Said.
Són percentatges que efectivament hacen saltar las alarmas, ¿no? En materia, sobre todo, de educación afectivo-sexual entre la gente joven, porque lo que estamos viendo a partir de ese estudio y otros estudios que preceden al mismo, como el de Noches Seguras para Todas, que son unos informes que nosotros también hemos concluido tras 3 años de investigación en materia de violencia sexual, mujeres jóvenes y nocturno, pues es que las mujeres están sufriendo una gran variedad de violencias sexuales cuando se vinculan afectivo y sexualmente con los chicos. El riesgo aumenta en tanto en cuanto dentro de la propia aplicación los hombres pues tienen cierto anonimato que les permite pues ejercer la violencia con mayor impunidad. Al mismo tiempo, la violencia se multiplica de manera más inmediata, ¿no? Porque al final la comunicación a través de las redes es a golpe de clic. Entonces, efectivamente, la violencia sexual se acopla y se rearma en estos espacios para, por parte de los hombres, ejercerla con mayor impunidad y, por otro lado, pues de una forma pues más rápida, ¿no? Esto no quiere decir que la aplicación sea la causa de la violencia. Esto es importante. Nosotras no criminalizamos Tinder o no señalamos a las aplicaciones de citas como la causa de la violencia. La causa de la violencia está en una sociedad donde existe un sistema patriarcal en donde los hombres ejercen violencia sobre las mujeres. Que hay que analizar las diferentes variables porque cada vez va más en aumento este tipo de violencia y sobre todo entre la gente joven. Porque en el fondo no hay educación. Es decir, estos informes y hay datos sobre las tipologías de violencia y tenemos casos, ¿no?, que aparecen en medios de cada vez más situaciones de violencia o agresiones sexuales, la gente además cada vez más joven, pero realmente hay una falta de educación afectivo-sexual que nos está dando en las aulas. Una carencia muy importante. En eso estamos de acuerdo todas las profesionales, estamos demandando esta educación. Eso es positivo, ¿no?, por lanzar también un mensaje esperanzador. Todas las profesionales del medio educativo, del ámbito del sector social y expertas en esta materia, estamos de acuerdo en que es necesaria más que nunca esta educación afectivo-sexual. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en donde los chicos, a través efectivamente del móvil y de los dispositivos móviles, tienen un acceso a la pornografía sin filtro, ¿no? Es decir, los datos nos están diciendo y los estudios nos están diciendo, diferentes fuentes, que los chicos acceden a la pornografía a edades cada vez más tempranas, en edades en donde tiene gran impacto. Su educación sexual a día de hoy es la pornografía. De hecho, nosotros tenemos un estudio, que es el de Noches Seguras que te he mencionado antes, Hicimos una investigación con un grupo de chicos, de grupo de discusión con chicos jóvenes. Se afirmaban que efectivamente veían la pornografía porno todos los días y que ellos habían aprendido mucho sobre el placer de las mujeres. ¿Y cuáles son los vídeos también, por estudios que tenemos estadísticos, más descargados a nivel internacional por los hombres, por los chicos? Bueno, violaciones múltiples, agresiones sexuales explícitas. Es decir, ¿qué están viendo? ¿Realmente se están educando o no? Lo que están viendo es una escuela de violencia sexual. Nosotras, el estudio está centrado en la población joven. Nos centramos en chicos entre 18 y 35 años. Lo que nos sucedió cuando empezamos a investigar es que tuvimos que aumentar el rango de edad, puesto que hombres de 35 a 55 años interactuaban con nuestro perfil falso femenino, que tenía 24. Entonces tuvimos que ampliar ese rango de edad a los 55, que aquí también hay que apuntar, ¿no? Es decir, este tipo de relación entre hombres tan mayores con mujeres 20 años más pequeñas que ellos, pues también es como para reflexionar, ¿no? También este tipo de relaciones, lo que hemos visto dentro de las diferentes formas de violencia detectadas, es la prostitución 2.0. Muchos hombres mayores pues se autodenominaban como sugar daddy. Sugar daddy en busca de sugar babies, ¿no? Es decir, al final es, bueno, hombres ofreciendo dinero o regalos a cambio de sexo o una amistad especial. Y esto lo hemos visto en nuestro perfil y luego además lo hemos constatado con el cuantitativo, en donde un 72,2% de mujeres dicen haber visto perfiles de hombres más mayores ofreciendo dinero o regalos a cambio de sexo o esta amistad especial, ¿no?
I com no podia ser d'una altra manera, hem comptat també amb el testimoni en primera persona d'una usuària de Tinder durant bastants anys, la Clara Marcilla, que ens explicava així per què l'utilitzava i la seva experiència.
La veritat és que segons l'època, però bueno, sí que volia tenir parella, sí que era una mica en aquest sentit, però també conèixer gent i bueno, passar una bona estona, fer un cafè amb algú que si no potser no coincidiria, estava així oberta a tot. Ara actualment tinc parella, però també és una aplicació que crec que les persones que hi han estat sabran que a vegades cansa una mica, llavors és normal, no?, tenir èpoques on sí que hi ets, èpoques que no, i bueno, vas entrant i sortint moltes vegades. La veritat és que jo en general he tingut bones experiències, he pogut conèixer molta gent que si no potser no hauria coincidit amb ells amb mirar, i sí, en general ha sigut una experiència positiva, la veritat. M'ho crec, sí, m'ho crec perfectament. Jo crec que sí que totes les dones que hi hàgim estat en algun moment o altre haurem patit alguna situació una mica desagradable. I jo sí que és veritat que no han sigut la gran majoria de les ocasions, però en una ocasió o dos sí que m'he sentit forçada o sí, fins i tot bueno, hem tingut relacions sexuals amb algú amb qui no volia en un principi. Vull dir, per insistència de l'altra persona. I a vegades també una mateixa, no?, que amb la situació no sap molt bé què fer i, bueno, si hem arribat fins aquí. Però sí, una vegada sí que va ser l'altra persona que clarament va ser molt insistent. Bueno, jo crec que també a mesura que vas tenint com, no?, més rodatge a l'aplicació, vas aprenent potser a detectar perfils, no? I bueno, no?, si hi ha poques fotos, doncs ja et pot fer pensar que potser no s'assembla del tot el que diu ser aquella persona, o si no, si veus alguna fotografia molt, molt de fotògraf o molt ben feta, doncs ja saps que pot ser un perfil fals. Jo crec que generalment no m'hi he trobat massa i també he tingut el filtre de parlar bastant amb aquella persona abans de quedar-hi, demanar l'Instagram o així, llavors com que t'assegures més que sí que estàs parlant amb una persona, no?, com que és qui diu ser i que també té una xarxa de, bueno, de contactes i així, llavors fa com més confiança.
Un testimoni i un estudi sobre el que també havíem de parlar amb la doctora en Ciències d'Educació de la UB i especialista en Estudi de Gènere i Feminismes, Trinidad Donoso.
Yo creo que no sé explicar qué está pasando. Lo que sí que puedo yo desde mi posición y mis estudios es decir que no es más alta ni más fuerte la violencia que en otras épocas ni en otros momentos. Es decir, desde que conocemos lo que nosotras, el ser humano, llama historia, desde lo que llamamos historia, primer documentos escritos y primer momento que podemos documentar lo que es el devenir de la humanidad en esta tierra, siempre ha habido la supremacía masculina y siempre ha habido una dominación del hombre hacia las mujeres. Entonces, hoy día sí que es verdad que hay mayor conciencia social, por lo tanto mayor visibilización y por lo tanto mayor asombro ante ese hecho, pero que es un hecho que es permanente en la historia. No se conoce en ninguna sociedad, no se ha conocido, no está escrita que no haya habido una dominación de los hombres hacia las mujeres. Porque la violencia sexual no está descrita, no hay un catálogo, no hay un catálogo donde diga primero, esto es violencia sexual, segundo, tercero, este dato, este dato, este dato, este dato, este dato. Y ya se está haciendo, ya se debería de alguna manera, digamos, captar. Lo que ocurre es que no hay una, no hay enseñanza, no hay educación, no hay algo o alguien que te diga desde que empiezas a tener, digamos, un deseo sexual o relaciones afectivas sexuales o cualquier tipo. Es decir, el tema de cuando entras en la adolescencia, ¿no?, que se remueve todo el tema afectivo-sexual, no hay nadie que te lo enseñe, nadie que te lo diga. Y, por lo tanto, la incapacidad de tener indicadores para captar que aquello está ocurriendo. Internet, a ver, Internet tiene una gran potencialidad para todos los seres humanos, ha aportado muchísimo al mundo en general, no debemos olvidarlo, pero también es verdad que ha propiciado que la violencia en general, la violencia machista, pues llegue a todo el mundo, llegue a situaciones mucho más amplias y sea extensiva, porque en Internet rígese una cosa de aquello del todo vale, porque como es anónimo y además de ser anónimo no te encuentras cara a cara con la persona, tampoco tú te expones, y además hay una sensación de impunidad en Internet. Nosotras, mi grupo, que ha escrito muchísimo sobre el tema de ciberviolencias, pues es lo que hemos visto, el tema de la impunidad. O sea, le hemos preguntado a los jóvenes, les preguntábamos a una muestra que hicimos de casi 4.000 adolescentes en toda España, ¿tú qué crees si alguien hace o comete un acto no adecuado, violento o no correcto en Internet, qué crees que pasa? Y el porcentaje altísimo es no pasa nada, porque en Internet hay esa conciencia de impunidad total en Internet. Sigue existiendo el estigma de que el abuso sexual, la agresión sexual, como se llama ahora, la agresión sexual con la nueva ley, no recae, de alguna manera, el estigma sobre la persona que es violentada, no sobre quien lo ejerce. Eso, de alguna manera, es algo del pasado, que la violencia sexual es culpa, entre comillas, es culpa o pertenece a que algo ha hecho la chica, la mujer, para que pueda ejercerse esta violencia sobre ella. Y entonces de ahí el miedo a denunciar de alguna forma todavía. Estos casos hay muchísimos. Bueno, es una tendencia, la tendencia que han tenido siempre todos sus ancestros y que continúan en los chicos jóvenes. Sencillamente lo único que hacen es repetir conductas y repetir patrones anteriores. Que no, lo que hemos hecho mal siempre. ¿Qué es lo que teníamos que hacer ahora bien? Es decir, mal lo hemos hecho siempre. ¿Qué tendríamos que hacer ahora bien? Ahora bien, lo que tendríamos es que plantear primero un marco legislativo judicial muy claro para atacar estos casos, pero creo que eso ya está bien hecho. Y otra cosa, os está intentando hacer. Pero lo que pasa es que quien tiene que, de alguna manera, aplicar esas leyes no tiene la suficiente formación y tiene todos sus mandatos de género bien introducidos y, por lo tanto, allí no ha pasado nada. Y después, obviamente, lo que todo el mundo vuelve a decir, la educación, pero ¿la educación qué? O sea, la educación tiene tal carga en este momento, la educación de las cosas que tiene que hacer, de las cosas que están pidiendo, de las cosas que, de alguna manera, debe cumplir. Que yo creo que aquí, sobre todo cuando estamos hablando de menores, sean niños, niñas, sean adolescentes, son las familias las que tendrían que poner en primera fila, exigir, porque si seguimos hablando de educación, pero ¿a dónde vamos a llegar si todo el mundo habla de educación? ¿Quién entiende, quién no entiende? Pero no se hace nada. Yo creo que de menores, lo que se llama menores, que todavía están tutelados por un padre, por una madre, por unos tutores o lo que sea, son los padres, madres, que tendrían que ponerse en primera fila y exigir a la educación, exigir a los centros educativos acciones concretas para lo que se llamaría una educación sexual adecuada, una educación sexual afectiva, bueno, todo ese campo y todo ese abanico.
Gràcies a totes tres. Tant de bo tot canviï i anem cada cop a millor. Canviem ara de tema i continuem també parlant, en aquest cas, d'ansietat i de com la podem tractar. una crisi o un atac d'ansietat, d'angoixa o de pànic, tots ells són sinònims d'un mateix malestar sobtat, breu i intens, que en diversos graus pot arribar a ser paralitzant i porta moltes persones al servei d'urgències. El pateix gairebé un 7% de la població i afecta el doble de dones que d'homes, sobretot en edats productives, dels 35 als 65 anys. Una incidència que després de la pandèmia encara s'està veient que va en augment, també sobretot en els adolescents i fins i tot en nens, que segons els psicòlegs ho pateixen de forma diferent. Però com hem d'actuar davant d'una crisi d'ansietat? Això li preguntem a la Carol Palma, que és professora de Facultat de la Psicologia de Blanquerna i també vocal del Col·legi de Psicòlegs. Carol, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo tenemos que actuar delante de una crisis de ansiedad?
Pues sobre todo yo pienso que la persona necesita sentir que hay alguien cerca. Podemos mantener un poco de contacto físico para hacer notar una presencia y dar alguna instrucción que normalmente es contraria a la que las personas hacen de una forma espontánea, que es respirar hondo. Cuando la instrucción para poder disminuir la sintomatología sería respirar lento. También podemos ayudarla haciendo un poquito de conteo, pues introduciendo, haciendo una inspiración en algunos segundos que ayude a enlentecer esa respiración y hacer la expiración en otros segundos que ayude a regularla, intentando que no sea eso profunda.
Claro, saber qué tenemos que hacer es importante, pero también es muy importante saber qué es lo que no debemos hacer, ¿no?
Bueno, lo que no debemos hacer es dar instrucciones como respira, no pasa nada. Esta persona le está pasando, está asustada. Normalmente cuando hablamos de crisis de ansiedad, la sintomatología puede ser muy aparatosa. La persona se puede asustar. Entonces, cuando tienes a alguien al lado que te dice respira, no pasa nada, la reacción normalmente es
ponerse más nervioso.
Uno más nervioso, claro.
¿Y cuáles son los síntomas para saber que está sufriendo esto?
Los síntomas tienen un carácter muy fisiológico. La persona lo primero que nota que es muy incómodo es toda la activación fisiológica, ¿no? Sudoración, temblor, sensación de ahogo, esta hiperventilación, taquicardias. Pues esto desencadena también el pensamiento de me voy a morir o me está pasando alguna cosa muy grave. Y síntomas quizá menos conocidos, pero que también pueden entrar dentro del cuadro, como sentir que la realidad está cambiando, sean síntomas de desrealización, o sentir que yo no soy que yo no soy yo mismo, ¿no? Entonces, la sensación de estar volviéndose loco en ese momento puede incrementar mucho más el cuadro. Esos son los síntomas un poquito, en general, más aparatosos.
¿Y qué es lo que nos lleva hasta el punto de tener una crisis de ansiedad?
Pues a veces hay personas que detectan bien los desencadenantes, ¿no? Pueden ser una acumulación de estresores, pero generalmente las crisis de pánico aparecen cuando el sistema percibe que estamos en peligro. El peligro hoy en día normalmente no suele ser un león que viene de cara, pero percibimos amenazas que son pues más cognitivas o más emocionales, ¿no? Y una vez tu cerebro ha asociado alguna amenaza con algún contexto, un simple ruido o una simple frase o algo que pueda ser asociado a esto que percibimos como amenazante puede ser un desencadenante no aparente, que la persona no relaciona con lo que le está pasando.
Claro, estamos hablando también de que a raíz de la pandemia adolescentes y niños también están sufriendo estas crisis de ansiedad o de pánico también. Claro, ellos lo sufren de manera distinta, ¿no? ¿Cómo se diferencia de una crisis de los adultos?
Bueno, a ver, los niños siempre manifiestan la sintomatología de una forma distinta, ¿no? Pero en los niños, por ejemplo, pueden haber muchos bloqueos ante situaciones, necesidad de llanto, llanto desmesurado hacia lo que ha pasado, o a veces mucha inquietud, ¿no? los niños manifiestan a veces sintomatología de estado de ánimo moviéndose mucho. Entonces, yo creo que para valorar las crisis de ansiedad o las ansiedades en los niños necesitamos sobre todo especialistas, porque a lo mejor no tienen la misma forma que puedan tener los adultos.
Ya.
Especialistas y infanto-juvenil que hagan la valoración, eso es muy importante.
Claro, aunque muchas veces, bueno, ahora sobre todo no se habla más abiertamente sobre estos temas, aún las cifras de gente que lo sufre pueden llegar a ser mucho más altas de lo que se dice, ¿no?
Sí, sí. Como siempre, la estadística recoge, ¿no?, quien reporta. Pero también sabemos que hay muchas personas que no piden ayuda o que no reportan su realidad, porque no nos engañemos, sufrir ansiedad todavía está falsamente ligado a ser una persona débil. Todavía escucho, ¿no? Todavía podemos escuchar a personas que pueden, pues eso, llegar a decir, ¿no? Pero si tú eres fuerte, o yo pensaba que tú eras una persona fuerte, no tiene nada que ver. Son mitos sociales que no tienen nada que ver ser una persona fuerte con sufrir una ataque de ansiedad.
Claro, claro, esto lleva a que muchas personas lo escondan también.
Exacto, exacto. Por suerte la pandemia nos ha dado un espejo al mundo,
sí,
de la importancia que tiene poder compartir estas cosas, porque esto existe, a las personas les pasa. Y esto ha visibilizado más que sí que pasa. Pero hay mucho camino por recorrer todavía.
Claro. Claro.
Porque hay muchas personas que lo viven de una forma muy silenciosa.
Claro. Y también niños, no, y adolescentes, como hablábamos antes.
Exactamente. Y a veces quedan, en niños y adolescentes, a veces quedan muy enmascarados por otras situaciones. Por eso, justamente en esas franjas de edad, es donde más especialistas se necesitan.
Claro. Sí, sí. ¿Cómo podemos evitar que vuelva a pasar esta ansiedad? Si ya lo hemos sufrido alguna vez, ¿cómo evitamos que nos vuelva a pasar?
Para sufrirla una vez es muy desagradable tener un ataque de ansiedad, pero sufrirlo también te da una información. Y es qué forma tiene, o sea, cómo aparece. Aparece de forma abrupta. Yo pienso que hacer psicoterapia o tener una mínima información sobre lo que es y cuáles son personalmente mis desencadenantes internos y externos, conocerse a uno mismo te puede ayudar mucho a hacer una muy buena prevención de lo que son las crisis de ansiedad. Yo creo que los psicólogos un poco trabajamos desde ahí. Una vez que están instauradas, tenemos métodos, ¿no?, para ayudar a la persona a manejarlo, pero también en la parte de prevención, ¿no?, conocer cuáles son tus desencadenantes internos, que son experiencias de clic al aparecer un ataque de ansiedad.
Uh-huh. Y
poder sí, manejar todo eso, pienso que es muy importante.
Uh-huh. ¿Y el tratamiento cuál es? Vosotros, ¿no?, desde la psicología, ¿qué aconsejáis?
Pues psicoterapia. Las psicoterapias hoy en día son muy muy efectivas en temas de ansiedad. Lo que pasa es que la psicoterapia valorará el síntoma, pero también va a valorar la personalidad, el contexto, la psicobiografía de la persona, y a partir de aquí va a trabajar sobre los esquemas personales de esa persona, sobre los significados que otorga determinadas situaciones y pensamientos, y poder ayudar a la persona a que afronte y tenga estrategias nuevas ante esas experiencias de clic, y que también las sepa prever.
Exacto. Pues Carol Palma, profesora de la Facultad de Psicología del Blanquerna y también vocal del Colegio de Psicólogos, gracias por hablar con nosotros de este tema que aún sigue muy escondido entre la población. Ojalá dentro de poco esté aún más normalizado. Gracias.
Gracias a ti, Martín.
L'amor propi, el sentiment d'estima cap a un mateix, no és una cosa innata, sinó que es va construint des de la infància a partir de les persones adultes que tenim més a prop i que són més significatives per nosaltres quan som petits. Com aquestes persones tracten a la persona, com s'hi relacionen, com i què li diuen, tot això és clau i hem de ser conscients que tindrà un impacte en l'infant i en la seva estabilitat emocional i s'anirà modelant també amb les experiències vitals que tingui i que vagi visquent. Però com podem millorar aquesta autoestima dels infants o també dels adults? I la nostra pròpia? Doncs de tot això parlem amb la doctora en psicologia i coordinadora del grup de treball en psicologia domiciliària del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Ona Gomis. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com podem millorar aquesta autoestima, tant la nostra com la dels altres?
Doncs, per una part, jo diferenciaria què podem fer de cara als infants, no?, com a adults, i després com treballar amb nosaltres mateixos des de la part més adulta, no? Per una part, amb els infants, què podem fer? Doncs, quins consells donaríem per potenciar l'autoestima d'aquests? No comparar-los, evitar les etiquetes. Al final aquestes etiquetes no són bones, no s'han de fer servir adjectius per descriure com es comporta algú. És a dir, no és el mateix dir ets un desendreçat, que has desendreçat l'habitació i la teva responsabilitat és tenir-la ordenada. És a dir, no caure en com estic descrivint a la persona, perquè al final no li dones marge, no?, a l'infant de que pugui rectificar-ho i ja li estàs dient que és incapaç. Per altra part, també adequar el nivell d'exigència, no?, del que li demanem segons l'etapa del moment vital en el que es trobi aquest infant. Hem de ser conscients del que pot fer, el que no pot fer, quines són les seves limitacions, perquè si no la sensació que pot acabar tenint altra vegada és de no tenir capacitat, per molt que m'esforci no ho aconseguiré. Llavors, com tu deies, és molt important, no?, tenir-ho clar amb aquestes edats, perquè efectivament l'autoestima doncs es va construint sobretot en aquesta primera etapa. També quan nosaltres ens podem dirigir a un infant i li podem rectificar les coses que està fent per doncs educar-lo, no? És important també en quin espai ho fem, és a dir, ridiculitzar a l'infant o deixar-lo en evidència davant d'altres iguals o d'altres persones, això farà que la seva inseguretat encara augmenti més, no?
Exacte. En quines edats és més important tenir això present? I normalment, entre quina edat i quina altra edat acostumen a construir aquesta autoestima?
Clar, ja és des del naixement, o sigui, entre els 0 i els 3 anys, és la base, no?, del que vindrà després, i al final es va construint, és a dir, per molt que pensem que des de molt petitets doncs no se n'adonen d'alguns comentaris que fem, al final són esponges i sí que se n'adonen, no?, de tot el que perceben de l'entorn, de com s'estan dirigint a ells, és a dir, és molt important també anar en sintonia amb el que dic després i amb el que faig amb els meus actes per evitar els dobles missatges, no? No puc reforçar positivament només verbalment, no?, dient-li ets genial, i després quan l'infant em fa demandes ja des de molt petitet no atendre-les, no?, perquè llavors li estic donant dos missatges contraris. Sí. És cert que a mesura que l'infant doncs va creixent, va adquirint doncs aprenentatges, li hem d'anar acompanyant, i és igual d'important també o més serà a l'adolescència, com sigui aquesta etapa, com l'infant o l'adolescent en aquest cas la visqui. Perquè, per tant, important que és el sentir que pertanyo a un grup, el sentiment de pertinença, no?, com més sentiment de pertinença tingui, i és un procés o una etapa en la que estic cercant la meva identitat, doncs com més respostes pugui tenir i més acompanyat em senti, tant per la família com per el grup d'iguals, aquesta autoestima també es veurà més reforçada.
Clar, tot això, potser, no?, quan són tan petits, no?, amb 3 anys, com comentaves, no som tan conscients i ho comencem a veure quan ja comencen a ser adolescents, no?, quan ja comencen a mostrar aquesta personalitat. Aquí potser ja és massa tard, no?, rectificar aquests errors que hem fet abans.
A veure, si pensem que és massa tard, llavors ja inclús els adults, no?, en la nostra etapa adulta, si tenim baixa autoestima, semblaria que ja no tenim solució, no? I al final és una revisió real de potser inclús a l'adolescència mateix, no?, perquè ja doncs ja tenen desenvolupades habilitats cognitives, emocionals, o poden començar a posar paraules, no?, a com s'estan sentint. Doncs és important fer una revisió d'on ve doncs totes les creences que puguin haver al darrere, que han anat marmant la meva autoestima i han fet que potser doncs no tingui amor propi, que em vagi sentint amb més desconfiança, amb més inseguretat, i d'aquí anar rescatant per intentar de construir tots aquests missatges o creences que jo he anat, bueno, que han anat creixent i han anat sent més grans dintre meu i que llavors m'impedeixen, no?, de sentir-me segura, d'enfrontar-me als reptes que jo em vulgui proposar. que tenen a veure doncs, amb com he viscut, no?, la meva infantesa anteriorment. Però per suposat és una etapa, a més, l'adolescència amb la que com que estan intentant crear, intentant construir la seva identitat, intentant descobrir qui són, també és una etapa on es pot treballar psicològicament parlant moltíssimes coses, no?, per moldejar-ho i per encaminar-ho. És a dir, que a la teva pregunta de si és tard o no és tard, jo diria que no és tard. Uh-huh. Qualsevol moment està bé per revisar-nos i fer aquesta introspecció, no? Igual que el que preguntaves abans de si te podem fer com a adult, en qualsevol moment doncs podem parar a revisar com és el nostre diàleg intern, com ens parlem a nosaltres mateixes.
Exacte, sí, sí, sí. Llavors, clar, si sempre s'han dirigit malament a nosaltres, o si nosaltres, no?, per contra, també ens hem dirigit malament a algú, no està condemnat aquest nen o nena a tenir una mala autoestima ja quan sigui gran, es pot tractar.
Exacte, exacte.
I com podem potenciar aquesta autoestima, per exemple, no?, amb un mateix? Com la podem millorar i que sigui sana, que sigui real?
Doncs primer, el que comentava de la reflexió, no?, i d'agafar, doncs, de fer introspecció endins, de revisar com sóc, com m'agradaria ser, si canviaria alguna cosa, fixar-me en com em parlo, que això té molt a veure amb el que es coneix amb el diàleg intern, no?, és a dir, escoltar-me una mica, parar atenció a realment què vull, i és molt important saber què vull, com em sento a mi mateixa. Uh-huh. Si no, al final estarem fent coses que no ens omplen, que no gaudirem, podem quedar-nos molt amb l'autocrítica constantment i amb la sensació, o amb directament amb l'acte de devaluar-nos i de no permetre potenciar doncs, algunes habilitats, no?, o qualitats que potser sí que tenim però que sentim que no som capaços. Per tant, potenciar doncs, aquest diàleg intern, que ens abracem més, no?, que potenciem més l'autocompassió cap a nosaltres, és a dir, ser amables i comprensives amb nosaltres mateixes, doncs, també ser conscients de quins àmbits de la meva vida em sento més segura i amb quins no. Uh-huh. Potser en l'àmbit laboral em sento més insegura, amb la meva parella em sento més segura. Llavors, fer una reflexió, no?, de que realment d'on ve tota aquesta inseguretat, si realment es tracta de que tinc baixa autoestima, o potser me n'adono de que només dirigint-me a mi d'una forma més amable, doncs ja potencio aquesta seguretat en mi i que aquesta crítica que potser jo he anat integrant sense adonar-me'n, no l'he fet conscient i ve molt per el que he après i per la meva evolució al llarg de la meva vida o per referents que hagi tingut, doncs d'escoles que han estat més dures, no? Llavors, quan me n'adono de tot això, també puc redirigir quina és la visió i la percepció que tinc de mi mateixa i diferenciar-ho.
Clar, és que ara has dit això, no?, de l'escola, de l'educació. El sistema educatiu també influeix moltíssim, no?, a la nostra autoestima, mm-hmm, perquè creixem d'anar a l'escola i potser també hi ha professors, no?, que ridiculitzen els nens d'alguna manera o entre companys, mm-hmm, també mateixos. I això també danya moltíssim, no?, l'autoestima d'aquell nen o nena, sí, i de l'adolescent, també.
Clar, jo no diria tant com una escola, com una entitat, no?, que pot arruïnar, sinó que és veritat que poden haver molts factors que poden influenciar, com tu has dit, no? Clar. Doncs com una assignatura que em costa moltíssim, doncs si tinc un professor o una professora que m'acompanya, que em reforça positivament quan les coses sí que van bé i no només ensenya o senyala allò que no va bé, això m'ajudarà molt. Igual que si em trobo en una situació com infant o d'assetjament escolar o de que m'assenyalen altres nens o que em deixen en evidència, és el que dèiem abans, no?, deixar en evidència i ridiculitzar fa sentir-nos més petits, més petites, més inferiors, no?, als altres, i no ens permet tampoc donar-nos veu per una altra ocasió, perquè al final el que fem és defensar-nos, no?, i no posar-nos en una situació que anteriorment ens ha generat una sensació de malestar, de perill. Llavors, poder acollir tot això, poder treballar la part més emocional, més relacional, habilitats socials, assertives, des de l'escola, és un ambient fonamental, no?, i un tema fonamental per abordar.
Exacte.
Està clar, o sigui, donar-li veu.
Uh-huh. Com podem saber realment si tenim una bona autoestima? Perquè abans comentaves, no?, això i els consells, no?, el que hem de fer amb nosaltres mateixos, però clar, potser molta gent se sent reflexada però no sap identificar realment si la té o no la té, si té una bona autoestima o no. Com ho podem saber, això?
Bueno, una manera de saber és adonar-me, potser posar les ulleres en un dia de veure internament com m'estic parlant a mi mateix, a mi mateixa, si per exemple doncs estic estudiant, estic treballant i alguna cosa no em surt, què és el que em dic a mi mateixa en aquell moment? És a dir, m'estic criticant molt, estic assumint que tinc la culpa, que no sóc capaç de resoldre-ho. Allà ja és un indicador. També és un indicador el veure si realment en un grup social, en una relació, amb una interacció amb el meu cap, la meva cap, puc donar la meva veu, realment sóc capaç de donar la meva opinió. Si no sóc capaç de donar la meva opinió, segurament és que m'estic sentint en una posició d'inferioritat i no m'estic donant aquesta veu, no m'estic permetent. Doncs aquí, per exemple, estaria bé revisar per què adopto una posició més passiva. Potser és perquè estic més còmoda no dient res i assumint el que vol l'altra persona, potser perquè estic més còmoda adoptant posicions de complaença. I llavors, amb aquestes posicions, no, assertives, sobretot pel que fa a la relació amb l'altre, també em puc adonar si realment estem en nivells diferents amb el que jo percebo, no, d'inferioritat i de superioritat.
Exacte. Al final, una persona que tingui una bona autoestima també intentarà que l'altra persona, no, la persona a la que li parla, tingui una bona autoestima, no? O sigui, si una persona se sent bé amb ella mateixa, farà indirectament sentir-se bé als altres.
Realment, això seria ideal, no? És veritat que ens podem trobar, bueno, amb aquesta interacció que deia d'igual a igual, el que hem de fomentar és que ens relacionem d'adult a adult, no? I de, assertivament, doncs, acollint les meves necessitats, acollint les de l'altre i no devaluant a l'altra persona, potser amb els meus comentaris, amb la forma de relacionar-me. És a dir, mentre hi hagi una interacció que sigui d'igual a igual i que no hi hagi una diferenciació entre una persona, un membre d'aquella relació que se situa per sobre de l'altre, doncs tindrà molt més a veure, per suposar, no?, que si tinc una bona autoestima, doncs també puc potenciar que la part de l'altre, o sigui, puc potenciar la bona autoestima de l'altre perquè posaré el focus en les coses bones, no? Potser reforçaré molt més positivament allò que va bé i no em fixaré tant en les parts negatives de l'altre o de la seva forma de fer, d'actuar, etc.
Clar, em refereixo que potser una persona que es parla malament ella mateixa, no?, que té una autoestima inferior en comparació a una persona que té una bona autoestima amb ella mateixa, sí que potser transmet cap a l'altra persona o li parla a l'altra persona també de manera inferior, no? Perquè l'altra persona tingui una mala autoestima. Al final és com un reflex de tu mateix, no?
Exacte, per això és tan important com m'ensenyen, no?, els pares, les mares, els seus infants, els seus fills i filles, el com es parlen ells mateixos, dirigint-se també a com s'estan dirigint a l'altra persona, perquè com tu dius és un reflex, acaben fent de mirall una mica i al final és el que estan aprenent, no? Doncs amb els adults passa el mateix. Si jo realment tinc una baixa autoestima i internament el meu diàleg és molt negatiu, molt possiblement tindrà a veure també amb la percepció més pessimista o més negativa de les coses, que quan miri el vas, no?, en comptes de veure el mig ple, el veuré mig buit i ja m'enfocaré en tot allò que no funciona, no?
En certa manera perjudicaràs a les persones que tens al voltant, no?, amb aquesta negativitat, sí. Doncs, Ona Gomis, psicòloga i coordinadora del grup de treball de psicologia domiciliària en el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquesta autoestima, amb una cosa que potser la gent no arriba a tenir del tot present en el seu dia a dia, no? Suposo que encara és un tema a tractar per molta gent i que tant de bo millori.
I tant, moltes gràcies.
Gràcies. I en uns minuts parlem amb una escola de videojocs de Barcelona, ja que la ciutat és una de les ciutats de referència en aquest àmbit.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Un plan perfecto.
Dios, ¿qué quiere?
Una ejecución perfecta.
Oiremos todo lo que hagas. Veremos lo que tú veas.
Hora de ponerse manos a la obra.
El hombre equivocado.
100 millones de dólares, vaya. Es mucho dinero.
Harrison Ford.
Solamente necesito acceder a un terminal bancario.
Firewall.
Y tendrás tu dinero.
Estreno en 13. Y después, Frenético. El domingo a las 10:15 p.m. Estreno en 13.
El matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
Parlem ara de videojocs i d'una escola que forma professionals en aquest sector. No us ho perdeu. Catalunya és cert que és una de les regions més importants del sector TIC, tant a Espanya com a Europa. I tant és així que el 2022 la facturació del sector ja suposava gairebé un 10% del producte interior brut a Catalunya. Barcelona, en aquest sentit, també ha esdevingut una de les ciutats referents a àmbits tan importants com el videojoc. I en aquest àmbit destaca, per exemple, l'Escola de Noves Tecnologies Interactives, un centre adscrit a la Universitat de Barcelona que ha format a centenars d'especialistes de l'oci digital i que té titulacions relacionades amb el sector del videojoc, la producció musical o fins i tot la ciberseguretat, entre d'altres. En parlem d'això amb l'Òscar, que és el director acadèmic de l'escola i coordinador tecnològic de la Universitat UNEIZ del País Basc. Òscar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
En aquesta escola el que feu és formar a professionals del videojoc, oi?
Sí, nosaltres formem a professionals del videojoc, de la ciberseguretat, també en l'àmbit de la producció musical. I la pota més forta, com bé dius, és una mica l'entreteniment interactiu, també aplicat a d'altres sectors, perquè el disseny de jocs ens el podem emportar al turisme, a l'educació, l'esport, la salut, així que tenim moltes derivades.
Uh-huh. I en quins àmbits us moveu? Com ho feu, això que em comentaves ara?
Bueno, nosaltres tenim titulacions en l'àmbit artístic i en l'àmbit, anem a dir, més enginyeril. Per tant, tu pots tenir un camp més de belles arts o pots tenir un camp més de, anem a dir, enginyeria, i en els dos casos et pots dedicar als videojocs, no? I a l'oci interactiu. Sempre fa falta programar els comportaments, però també fa falta fer tota la component artística, així que no hi ha cap problema. I després sí que hi ha una gran connexió amb tot el que són les tecnologies immersives. La realitat virtual, la realitat augmentada, són plataformes que també s'han de treballar perquè cada vegada estan més presents, ja sigui amb l'entreteniment o en d'altres sectors, no? Recuperació a fisioteràpia, ciències de l'esport, tractament inclús de determinades dolències. Bueno, aquests sistemes s'estan aplicant molt a tot arreu, inclús a turisme, no?, per fer visites virtuals.
Exacte. Al final, el sector TIC d'aquestes noves tecnologies és una aposta de futur que seguirà creixent, i ja ho està fent ara, i necessita també a professionals qualificats, no? Vosaltres és el que formeu a la vostra escola.
Sí, nosaltres fem 10 anys, aquest 2023, vam començar el 2013, va ser la primera universitat a oferir graus universitaris oficials en la matèria aquí a Catalunya. Ja portem de la titulació més antiga 8 promocions, això són moltes, moltes, moltíssimes persones, i com bé dius, la tecnologia és transversal, no? Al final no és un fi en si mateix, sinó que l'has de saber utilitzar com una eina per aplicar-la ja on vulguis. Nosaltres el que estem veient és que les projeccions són molt bones. Segueix fent molta, molta, moltíssima falta gent que sàpiga, doncs, lidiar, no?, amb la tecnologia, i inclús a un any vista, doncs, els números creixen.
Uh-huh. Al final, no?, vau començar fa molt de temps ja, i heu pogut veure també aquest creixement, aquest increment de les noves tecnologies, aquesta evolució, i també suposo que l'increment de l'interès de les persones per aquest sector, no?
Sí, a veure, aquí el que tenim és, per una banda, si nosaltres ens mirem dades objectives del sector, com per exemple les que ofereix l'Associació de Desenvolupadors i Desenvolupadores de Videojocs, que és DEF a nivell estatal, estem veient, ostres, que estem per sobre de les 10.000 persones que s'estan dedicant als videojocs, amb facturacions properes als 2.000 milions anuals a nivell estatal, a Barcelona, i anem a dir, diria quasi rodalies, no? Tot està molt concentrat a Barcelona, però bueno, a Catalunya estem per sobre del 50% de la facturació de tot plegat, no? Són uns números molt importants que van creixent. Són cada vegada més empreses de videojocs les que venen a Barcelona. Gairebé cada 3 o 6 mesos rebem la notícia, doncs, que una altra desembarca obre estudi a Barcelona, i això és molt bo.
Clar, al final, aquest nou sistema, no?, les noves tecnologies, abarquen també a molts oficis, a molts sectors, com tu comentaves abans, des de fisioterapeutes a altres sectors, no a altres feines. I clar, moltes vegades pensem que és una carrera una mica estancada, no?, pel que fa a videojocs o potser tot molt digital, però ara també s'utilitza a tots els altres àmbits i a tots els altres sectors. Al final és una feina que està tot arreu.
Sí, sí, totalment. O sigui, des de l'evolució dels museus, que cada vegada incorporen més demostracions, simulacions amb realitat virtual, l'evolució també que veiem a les aplicacions de mobilitat, no?, que és en realitat augmentada per mirar des del catàleg, que a vegades que ens interessa veure algun element en 3D o en moviment o afegit, doncs podria arribar a ser un catàleg, no?, amb una tenda inclús de mobles, o de vegades, per exemple, quan volem fer doncs una interacció mèdica, no?, potser amb una persona, doncs no sé, nens i nenes amb autisme, s'estan utilitzant també taules tàctils, robòtica, tots aquests elements, o fer els exercicis de recuperació a casa, per exemple, no?, en comptes de que siguin miserables, que siguin memorables. Has tingut una operació, per exemple, el genoll has de fer exercicis, diguéssim, de sol i sol a casa, potser si no et miren no els fas, no?, si et fa mal. O precisament quan et comences a trobar millor ja no ho fas. Home, si l'experiència és memorable, si passes, diguéssim, una bona estona dintre de tot, està inclús estudiat que la percepció del dolor baixa, doncs això millorarà molt més, no?, si t'acompanya una experiència, doncs, per exemple, amb una tauleta. S'estan fent, ostres, alguns jocs on gent, per exemple, doncs, que li han amputat una cama i ara porta, doncs, una cama, diguéssim, prostètica, amb una simple tablet, diguéssim, que té la seva càmera i que t'està mirant, tu et poses davant, et poses a fer una sèrie d'exercicis on tu ets el protagonista, són exercicis lúdics, divertits, senzills, que et fan bellugar-te sense parir, però que d'alguna manera jugant estàs fent els exercicis que t'havien demanat a fisio i se t'està oblidant molt temes de dolor, no? O a nivell de turisme, no? Visitar cascos antics, per exemple, de pobles, resolent seqüències de reptes amb el mòbil i passant una bona estona en família. És que es pot aplicar per tot arreu, llavors és molt interessant.
Sí, al final abarca moltes coses, oi? Aquí a l'escola, a quins estudiants formeu? Quins estudiants venen i s'interessen per això? Trobeu perfils molt diferents o van enfocats cap a un mateix camí?
Bueno, l'entrada és prou diferent. Algú diria, home, si venen a fer art deuen de venir doncs, de batxillerat artístic, no? O de un cicle, diguéssim, relacionat amb l'art. O si volen fer programació i més informàtica, doncs deuen venir del tecnològic o d'un cicle més relacionat amb la informàtica, no? Bueno, més o menys és així, però no. Vull dir, ens trobem a gent que ens ve, la veritat, de tot arreu, de social, de científic, perquè és molt transversal. Hi ha gent que té, normalment, no?, una gran passió pels videojocs, que això, evidentment, no té res a veure amb el teu perfil professional, no?, jugar a videojocs. El 50% homes i dones que es dediquen a totes coses diferents i, a més, ara ja pràcticament en totes les edats, no? Llavors, quan arribes allà, perquè t'agraden molt els videojocs, sí que és veritat que dius, bueno, jo tinc més belles arts, jo tinc més enginyeria, vull dir, m'agrada més un o altre hemisferi, i a partir d'aquí van descobrint tot de coses, però l'entrada és prou diferent, o sigui, ens ve gent de tot arreu, home, una mica amb aquestes branques que et deia. Clar. Sí que és veritat que quan comencen a estudiar és quan la gent de vegades comença a descobrir
el que
és fer-los, perquè una cosa és jugar-los i l'altra fer-los.
Clar. Molta gent potser ve aquí amb una idea molt concreta, no?, de que li agraden els videojocs, per exemple, o de començar a aplicar la tecnologia en un fet en concret, però després també se li deuen obrir moltes portes, no?, i deuen començar a veure més enllà i com poden aprofitar aquest talent, no?, que deuen tenir en l'àmbit tecnològic.
Sí, totalment. Totalment. Hi ha perfils desconeguts, el perfil de producció, que té més a veure amb liderar equips multidisciplinars que fan el videojoc, relacions amb client, el perfil una miqueta narratiu, narratòleg, no?, l'storytelling, les històries, els diàlegs, els personatges, el perfil de disseny a nivells, que és fer les pantalles, les dificultats, els amagatalls, tots aquests perfils moltes vegades la gent no sap ni que existeixen.
Clar.
I quan comences a fer assignatures els comences a descobrir, llavors és molt maco perquè hi ha gent que es descobreix amb determinades coses. No? N'hi ha un de molt bo que és el game designer, no? El dissenyador, la dissenyadora de jocs, que no té res a veure amb programar i no té res a veure amb informàtica, té molt a veure amb psicologia. Llavors, aquí cadascú troba el seu camí, no?
Mm-hmm, exacte. Doncs, Òscar, director acadèmic de l'Escola de Noves Tecnologies Interactives de la UB i coordinador tecnològic de la Universitat d'Euneizen del País Basc, gràcies per parlar amb nosaltres i donar veu a aquests estudiants que tanta falta fan i que tant necessitem en el sector de les noves tecnologies de cara al futur. Gràcies.
Gràcies. Gràcies a vosaltres per ajudar-nos a fer pedagogia i per convidar-me avui. Merci.
Gràcies. El Laboratori de Robòtica de la Universitat de Lleida ha desenvolupat un dispositiu que permet convertir un ascensor convencional en un que pot ser utilitzat sense polsar físicament cap botó de forma ràpida i no intrusiva mitjançant una aplicació web o un codi QR. Un mètode innovador que planteja avantatges per un ús sense contacte i del que volem parlar amb el Jordi Palafín, que és professor de la Universitat de Lleida. En Jordi, molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Amb aquest dispositiu trobeu molts avantatges, oi?
Sí, sí, és. Aquest dispositiu neix d'anàlisi de necessitats que nosaltres com a universitat i com a escola doncs hem anat detectant i va arribar el moment en què ens vam plantejar realitzar aquest dispositiu.
Uh-huh. En les condicions de la pandèmia, per exemple, no? O en persones que tenen alguna discapacitat, suposo que deu servir com a punt positiu, no també?
Sí, sí, el dispositiu està pensat per a que es pugui accedir a un ascensor sense cap mena de necessitat de prémer cap botó. Aquest és el punt essencial. Llavors, a partir d'aquí, pot ser utilitzat tant en entorn de pandèmia per evitar contacte comú amb botons i també per persones amb discapacitat que no tinguin accés o que no puguin accedir o prémer els botons.
Imagino que per la gent gran que no disposa de tanta tecnologia, no, d'alguna aplicació o de QRs, això també pot ser, però, un inconvenient, no?
Doncs en aquest cas, precisament no, almenys a la meva opinió. Precisament nosaltres el que hem treballat molt és la possibilitat d'utilitzar un codi QR de forma que qualsevol persona que tingui un mòbil i pugui activar l'aplicació per llegir codi QR, que és només apretar un botó, simplement apuntant cap al lloc on està, més o menys, no cal tampoc apuntar massa bé, el codi QR, ja tot es posa en marxa i es fa una crida automàtica de l'ascensor.
Clar, però si ens posem una mica en la pell d'aquestes persones que són grans, potser que no disposen d'un mòbil que pugui fer això, potser arribar fins al punt de digitalitzar un ascensor per aquest grup de persones encara és més complicat, no?
Bueno, en la meva opinió, no, perquè és a dir, el repte que intenta donar solució a aquesta proposta és el fet d'accedir a l'ascensor.
Uh-huh.
És a dir, per una persona amb una certa edat i que tingui unes certes limitacions a l'hora de fer força i a l'hora d'aixecar el braç o fer alguna acció, doncs aquest tipus de limitacions són les que pot adreçar aquest dispositiu.
Clar,
perquè
també.
No fa falta utilitzar cap botó, recordar-se de cap... és a dir, és una cosa que està pensada des del punt de vista de ser utilitzat amb la mínima intervenció possible.
Uh-huh. I això, com se us ha ocorregut? Com ha sorgit la idea de crear això?
Bé, la idea ve de molt temps. Nosaltres en la Universitat de Lleida i en el Laboratori de Robòtica col·laborem habitualment amb persones amb discapacitat i nosaltres vam, arreu d'una col·laboració, vam detectar que un fet que per nosaltres o per una persona pot ser trivial com entrar en un ascensor, però una persona amb cadira de rodes, i una persona, per exemple, amb cadira de rodes motoritzada, pot ser una aventura, perquè normalment els detectors de tancament de portes, doncs una cadira de rodes que porta unes rodes amb uns fins radis, doncs no es detecta. I això vol dir que li pot donar un cop, i moltes vegades dona un cop. I una cadira, per exemple, motoritzada, de rodes de darrere, per exemple, són molt petites, o són més petites, i tampoc es detecta. I llavors es vam adonar, fruit d'aquesta col·laboració, de que Bé, hi havia aquí un problema. Vam intentar solucionar en el seu moment i ens vam adonar que no era fàcil de solventar. I aquesta idea és la que es va quedar així en stand-by. I, bueno, arrel d'això ha nascut aquesta idea de dispositiu.
I la gent que ho ha pogut provar, què diuen? Estan a favor? Ho veuen com a un punt positiu?
A veure, nosaltres hem fet el desenvolupament del dispositiu i no hem fet... Nosaltres som un laboratori de recerca i no hem fet proves amb usuaris, allò que es diu agafar 100 persones. Mm-hmm. Nosaltres hem fet un desenvolupament del dispositiu i l'hem fet com a investigadors. És a dir, pensant en el fet de minimitzar les accions que ha de fer un usuari, pensant en la màxima comoditat i pensant que sigui una cosa que no sigui cap repte en si mateix.
Mm-hmm. Sí,
vale?
Sí.
Però proves amb usuaris així extensives no les han fet.
Okay.
Ara bé, les nostres proves, els resultats són sent molt positius.
I, clar, si això comença a tenir èxit, no? Imagineu que ho comença a provar la gent i agrada. Teniu pensat implementar-ho més enllà en altres ascensors que a partir d'ara... Imaginem, no?, que els ascensors comencen a funcionar així. Teniu pensat que tingui un abast més gran?
Bé, és que l'objectiu nostre és que aquesta proposta s'arribés a aplicar a qualsevol ascensor. Seria una cosa que tecnològicament avui en dia no és cap repte, això ho hem demostrat amb la nostra aplicació i amb el que hem fet. I bé, aquesta és la intenció de posar el focus sobre aquest aspecte, fer amb que la gent hi pensi, i sobretot els fabricants d'ascensors i els distribuïdors, i a veure si entre tots doncs ho podem millorar una mica.
També suposo, i pensant amb el tema, no?, sobre el tema, també podrien existir les dues opcions, no?, que hi hagués botó per la gent, per exemple, que no sap identificar un codi QR o que no pot perquè el seu mòbil no té aquestes qualitats, i també que hi hagués el QR, no?, en aquest cas, per la gent que no pot, malauradament, clicar el botó, com dèiem abans, no?, persones discapacitades o pel tema de la pandèmia per la Covid. Que existissin les dues opcions no estaria malament, oi?
Sí, sí, de fet, ja hi són, perquè el nostre dispositiu és un dispositiu que es posa damunt dels botons originals. No fa falta cap instal·lació de cap cable, perquè porta dintre una bateria que li dona més o menys uns set dies d'autonomia. És una gran bateria, perquè el dispositiu és gran.
Uh-huh.
I llavors, nosaltres ho hem fet, ens hem complicat l'existència, per dir-ho d'alguna manera, per tal de produir de la part de fora d'aquest dispositiu un botó simulat que quan tu pressiona el botó original que hi havia a l'ascensor.
Ah,
d'aquesta forma, inclús en el cas que es quedi sense bateria el dispositiu, que és una cosa que, bueno, podria passar,
sí.
Doncs l'usuari sempre té aquesta possibilitat d'apretar el botó. Sempre hi és.
Clar, al final sí que tenim aquestes dues opcions, no?, de les que parlava. Sí, sí.
Sí, sí, perquè nosaltres en el nostre anàlisi també vam considerar que era imprescindible. És a dir, que no podíem afegir una cosa i treure una funcionalitat.
Clar, per això ho comentàvem, exacte.
Sí, sí.
Doncs Jordi Palafín, professor de la Universitat de Lleida, que vagi molt bé aquest nou ascensor que heu fet, un nou ascensor en certa manera, no?, per aquesta novetat. I gràcies per explicar-nos aquest projecte que teniu entre mans. Tant de bo ho puguem veure aviat pels ascensors de tot Catalunya.
Vale, gràcies.
Gràcies. El comissari europeu d'Ocupació i Drets Socials, Nicolas Schmit, ha afirmat aquest divendres a Logronyo que el nou programa del Fons Social Europeu Plus pel període 2021-2027 impulsa la formació professional i de manera especial reforçarà l'FP dual. Així ho ha indicat en una conferència de premsa després de reunir-se amb la presidenta del govern de La Rioja, Concha Andreu, dins d'una jornada a aquesta comunitat en la qual també ha visitat el Centre d'Orientació, Innovació per l'Ocupació i Emprenedoria de La Rioja, desenvolupat en fons comunitaris. L'FP dual és un projecte pilot que té la Comissió d'Ocupació que es veurà reforçada en aquest nou període dels fons socials i que, a més, tindrà el seu encaix en la lluita contra la desocupació juvenil, segons ha indicat. El comissari ha assegurat també que combatre la desocupació en general significa la necessitat d'invertir més en les competències de les persones i en particular en formació adaptada a adquirir o modificar aquestes competències per enfocar-les als reptes de la digitalització que afecta a tots els sectors. A tot això també va apreciar la importància d'enfortir i modernitzar l'FP, la qual cosa és aplicable a tots els estats de la Unió Europea. Nosaltres sobre aquest tema hem volgut parlar amb la directora acadèmica i professora d'FP de l'Escola Xavier del districte de Ciutat Vella de Barcelona, Yolanda Notario, ara que ja estan encaminant la Setmana Santa i el trimestre.
Sí, a banda també estem ara en jornades de portes obertes, oferint la nostra oferta a totes les famílies que vulguin accedir a la formació professional en aquest cas. Estem veient que al futur les professions estan modificant-se de manera constant, no? Hem de ser flexibles, accessibles i en constant canvi. Nosaltres, en el nostre cas, per exemple, a l'ETP Xavier oferim cicles d'informàtica, no? Com el desenvolupament d'aplicacions web, tot el tema de Big Data. Estem veient que tot el tema informàtic, noves tecnologies, és un món que no és que sigui el futur, sinó que és el present. Per tant, és molt important que les escoles com la nostra i d'altres s'actualitzin i vegin quin és el futur i oferir noves professions i noves sortides professionals al mercat i als alumnes. Però sí que és veritat que és un sector que l'empresa privada, el seu sou és molt més elevat que no pas en l'ensenyament. Per tant, sempre ens veiem una mica condicionats a la cerca d'aquests professionals. Però en el nostre cas sí que ens estem coberts, tot i que si hi ha alguna baixa és dels sectors que més ens costa cobrir la plaça. Realment sempre s'ha tingut com la universitat com el futur, com l'èxit, no? I la formació professional una mica més menystinguda. Sí que és cert que nosaltres en el nostre cas és veritat que tenim alumnes que venen de la universitat i no han rebut resposta, ja que és una formació molt més teòrica o fins i tot han acabat la carrera i han decidit fer una cosa més concreta, més especialitzada i molt més professionalitzada, com és la formació professional, ja que dona molt més resposta al sector empresarial, finalment. Per tant, jo crec que aquesta mentalitat s'està revertint una mica i s'està veient amb aquest 5% d'increment i bueno, diferents accions que s'estan donant amb noves lleis d'FP, s'està modificant tot aquest pensament, no? I estem veient que la formació professional realment dona qualitat i dona professionalitat. Això també és una porta, no? No, la formació professional et prepara i, de fet, els primers anys de carrera, els alumnes que venen de la formació professional estan molt millor preparats que alumnes que venen poder d'un batxillerat o d'altres vies, no? Això sempre et dona un bagatge perquè tens uns recursos i tens una formació prèvia. Per tant, sí, és una altra porta d'entrada.
A més, també hem volgut conèixer un cas de ben a prop, el de la Xènia, un estudiant que ha fet la dualitat d'educació infantil.
Jo vaig ja pensar d'entrar a un que fos concertat, perquè com a educació infantil hi ha molta gent que vol cursar-ho. Jo havia fet un batxillerat científic, que no és com la mobilitat directa per entrar, dir el social o l'humanístic. Com ja vaig pensar que em quedaria fora, directament ja vaig anar per concertat. Ho vaig fer ja directament, perquè ja volia començar. Perquè, bueno, és que conec tanta gent que volia estudiar-ho i que s'havia quedat fora per poc, que vaig dir, ostres, no m'ho vull ni imaginar, que és quedar-te fora, i ja vaig tirar pel dret. Jo, per exemple, tinc una companya, la primera vegada que ho va intentar ho va fer pel públic i no la van agafar. I doncs va estar un any esperant a poder-se tornar a presentar. Ella volia fer el mateix, educació infantil, al cicle superior, sí. Així propera meva no en conec més. Com una bufada d'aire fresc, jo ho veig com una oportunitat cap a la gent que volem estudiar, en plan ser tècnics, perquè sempre t'enfoquen molt en la universitat, i quan potser no hi vols anar o no és la teva opció principal, el fet de que estigui tant com... Bueno, hi hagi tantes poques places, et queda també un neguit de veure si entraré, a veure si puc fer això, i no em quedo fora. Jo també tinc algun company que va intentar fer algun àmbit de salut i no va entrar, i llavors va tindre la segona opció, que era infantil. Jo sent la dualitat dual i estic molt contenta.
Tot plegat i després de sentir el testimoni de la Xènia, una reunió executiva que per primera vegada es porten de Brussel·les a Logronyo i que serà el futur de la cohesió i el seu impacte en l'àmbit rural, segons informa l'executiu. Continuem d'aquí no res parlant de nou de Setmana Santa i del turisme que s'espera aquests dies a Catalunya. Les xifres, ja us ho avanço, són molt bones.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
Alucina.
Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea, se
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya y Andorra, amb Marc Puerto.
El turisme és molt important i aquesta Setmana Santa s'esperen bones previsions arreu de Catalunya. Ara ho expliquem. Catalunya preveu fregar els 930.000 turistes aquesta Setmana Santa, una xifra un 25% superior al 2022 i un 16% més que el 2019 prepandèmia. La meitat dels visitants seran catalans i 200.000 de la resta d'Espanya. I, a més, la despesa total arribarà als 260 milions d'euros, mentre que el tercer lloc serà pel mercat francès amb 70.000 turistes. Parlem sobre aquest tema amb la directora general de Turisme, Marta Domènech. Molt bon dia, Marta.
Hola, molt bon dia. Com estem?
Aquest any tindrem bones xifres, oi?
Sí, la tendència és a tenir bones xifres. I el tema és com hem de mirar la Setmana Santa. L'hem de mirar amb dos parts. Una primera part de la Setmana Santa, que és des de la part, diguéssim, escolar, sí?, que seria des d'aquest divendres tarda fins al dilluns de la Mona, i després la part purament de vacances, diguéssim, laborals, també, que seria des de divendres sant fins al dilluns de Pasqua. Aquest primer tram està bueno, diferent a la segona part, diguéssim que tindríem ocupacions, et dono, per exemple, ocupacions mitges de país, Estaríem parlant del 60%, per exemple, i ja arrossem el segon tram, diguéssim, els dies festius purs i durs, que ratllem, depenent dels territoris, perquè saps que això va per barris, entre els 80% i els 95% d'ocupació.
Clar, la despesa en total calculada serà d'uns 260 milions d'euros, superior al 2022, però inferior al 2019.
Aquí això són tendències, Estem veient també, són tendències que, amb previsions econòmiques que s'han fet relatives també a l'increment de les despeses, per tant, i l'increment de costos. Per tant, hem de veure quan acaba assumint l'empresari i quan pot acabar assumint, diguéssim, el turista o el visitant. Doncs això són previsions que tenim fetes i les hem d'acabar de corroborar quan passi, evidentment, la Setmana Santa. Tot i així, són bones xifres. Són bones xifres. També cal dir que els mercats que ens visitaran principalment és el mercat, diguéssim, estatal, després també el nacional, diguéssim, el català, i després, com bé deies, primer internacional francès, segon l'alemany. Penseu que pels francesos, a pesar de la seva situació, les vacances per la societat francesa són sagrades, per tant, totes les nostres reserves, sobretot, diguéssim, més a la Costa Brava, s'aposten més als francesos que a la Costa Daurada, que tenim més de l'estat espanyol, per exemple, i molt nacional, i queda molt compensat la distribució entre el nord i el sud en 50%. I en termes de 50%, 50-50, del 100% d'ocupació al litoral, sí. Repartit Costa Brava a Costa Daurada. I el que és en termes d'interior, la gent continua fent confiança, a pesar de les dificultats de la neu, a el que és a Pirineus, estacions de muntanya, per fer trekkings, caminades, turisme actiu i de natura. Pensa també que el que és el litoral català, aquesta primera part de la setmana amb temes de turisme esportiu tant a la Costa Daurada com a la Costa Brava, per exemple Lloret està tenint el MIC, que són, estem parlant d'aproximadament 6.000 esportistes amb tot el que arrosseguin de familiars, i 1.200 persones que tenen a veure amb l'organització, i el que és a la Costa Daurada s'ha parlat de 30.000 esportistes. Per tant, tota aquesta primera part de la setmana l'estan ja omplint amb tema de turisme esportiu.
Clar.
Més que el vacacional. Això vol dir que ja fa pràcticament una setmana que tots els hotels del litoral estan oberts i que no tenen previsió ja de tancar. Per tant, ja està molt bé perquè anem cada vegada més desestacionalitzant i incrementant la temporalitat, diguéssim, de Catalunya en aquest sentit, en termes turístics, i això són molt bones notícies.
Mm-hmm. Clar, hi haurà, diguem, dos bandes, no? Els turistes que tiraran més cap a Pirineus i els altres que tiraran més cap a Costa Brava, Costa Daurada. Hi haurà aquesta divisió, no?
Bueno, sempre hi ha sigut, eh? Hi ha qui li mola més a la muntanya i fer trekking i fer actiu natura, i hi ha qui doncs, aprofita els primers rajos de sol i l'increment del confort tèrmic per poder fer platja, que ja en té ganes, eh? Després d'un hivern.
Exacte.
D'un hivern fred. Per tant, queda equilibrat. Després tenim tot un rere país que també amb turisme cultural també estira moltíssim, amb temes de no turisme i de gastronomia també, la gent aprofita molt a sortir, a conèixer, no?, cellers catalans, vins catalans, gastronomia pròpia de Catalunya. Tenim un Delta de l'Ebre que també té grans ocupacions en aquest sentit, perquè la gent també té ganes de conèixer el Delta, i també una Catalunya central que, un Manresa amb un camí ignasià, que també la gent, amb temes de turisme cultural, també hi té moltíssima tirada, quan té pocs dies. Uh-huh. Per tant, queda molt ben repartit, estem molt contents, i sobretot una mica el que et deia, no? Les xifres, no cal dir també turisme urbà, la ciutat de Barcelona, sí, que està en ocupacions del 80-85%, una mitja de 3 nits i també molt client nacional, molt nostre, molt català, i també internacional, també el francès, també l'americà.
Uh-huh.
Per tant, contents. Sí. Contents per la repartició, perquè no es concentra tot només, clar, en un sol lloc, i queda tot cada vegada més ben repartit, i això són molt bones, molt bones dades.
Sí. Clar, pel que fa als hotels, també hi haurà més pernoctacions, oi? Es preveu que la gent passarà més la nit als hotels.
Quedarà molt repartit, a nivell de càmpings, com de tota la tipologia d'allotjaments, queda, sí, tot també bastant repartit. Jo diria que és potser de les primeres vegades que les xifres són bastant equilibrades en tot el sentit. La gent també, els càmpings, per exemple, estan fent ocupacions de pràcticament al 100%. Uh-huh. Per tant, realment això són també són molt bones notícies. I els allotjaments hotelers també han incrementat una mica l'ocupació en termes de mitjana d'estada. Per tant, en general, estem contents, molt contents de com les previsions com es preveuen. També t'he de dir que el que són ocupacions que venen en termes de grup, ja podem fer previsions quasi bé exactes del que serà la realitat. I el que és més parella, família, més individual, estan anant molt a última hora. Per tant, són previsions, perquè ho veiem per el monitoratge, diguéssim, de què s'estan preveient a nivell de reserves, quines busquetes estan fent, quines destinacions interessen, que potser encara no s'estan tancant amb reserves perquè la gent va molt a última hora. Al final, depèn del temps que faci, doncs faig mar o muntanya, o faig interior, o faig cultura, o em poso d'acord amb els amics, i això s'està veient molt, la tendència i els hàbits han canviat molt. La gent s'espera cada vegada més a última hora.
Mm-hmm,
però nosaltres podem fer previsions per una mica les tendències de com es mouen a nivell de la xarxa.
Clar. Sí, això és precisament una de les coses que t'anava a preguntar, no? Aquesta diferència entre el turisme més familiar i el turisme més amb amistats, no?, en grup, parelles. Clar, a diferència dels anys anteriors, es diferencia amb això, no? Que ara la gent improvisa més.
Sí, això s'ha notat molt. Els hàbits estan canviant. Això és algo que també, la setmana passada vam presentar el Compromís Nacional per un Turisme Responsable, que també toquem el tema social, perquè estan canviant els hàbits, no només del resident, que també fem turisme al país, sinó també del visitant que ve a conèixer Catalunya, i estan canviant els hàbits de consum, els hàbits de desplaçament, com ens desplacem, què esperem de les destinacions, tot això està canviant. Per tant, això impacta de manera directa en el sector turístic, i hem d'estar preparats per reinventar-nos i per apropar-nos a les necessitats actuals dels propis hàbits.
Exacte.
També molt amb turisme accessible, és a dir, hem de fer que la nostra indústria sigui accessible, que el turisme sigui universal, sigui accessible a tothom, i això també totes les destinacions estan treballant molt perquè això sigui així, tant en la cadena de valor a l'hora de buscar la informació, com també quan arribin que tinguin les infraestructures adaptades per poder gaudir del nostre país.
Sí, i pel que fa al tema dels càmpings i dels hotels, com deies abans que hi havia aquest equilibri aquest any, en els anys prepandèmics, què hi havia més, turisme hoteler o turisme de càmping, per exemple?
També quedava molt repartit, però depèn de com anés les temperatures, doncs potser els càmpings obrien abans que els hotels de costa, per exemple. Depèn molt, les casuístiques depèn molt de les anyades, eh? Yeah. Això és com... Però aquest any, en concret, està sent així. Són bones perspectives pel sector hoteler i molt bones perspectives pel sector càmping, cosa que ens alegra moltíssim que els allotjaments en general del país doncs puguin treballar cada vegada més temps i que puguin obrir abans i allargar més, tant per davant com per darrere, la temporada.
I tant. I que ens estiguem recuperant a poc a poc d'aquesta pandèmia, que també em va fer molt mal, no? I vam perdre també moltes setmanes santes, moltes vacances, no? I també de poder gaudir d'això, també ens ho vam perdre bastant. I ara tornem un altre cop i sembla ser que torna a reviure, no?, tot el turisme.
Sí. I la gent ha fet molta confiança al país. La gent ha descobert també amb la pandèmia, quan ens vam poder moure només internament per Catalunya, han descobert racons que no coneixíem de casa nostra, que teníem tots la tendència d'agafar la bossa i marxar, no?, sí. I recórrer món. Quan podem recórrer una Catalunya immensa. Nosaltres hem tret un producte a través de l'Agència Catalana de Turisme, que és el Gran Tour de Catalunya, que és, són 5 trams que pots recórrer a tota Catalunya, doncs, amb mobilitat, diguéssim, sostenible, com seria amb cotxe elèctric, que és com la proposem de fer, i puguis recórrer tot, no només els highlights, diguéssim, del país, sinó també tots descobrir aquells tresors i aquests llocs amagats que a vegades no coneixem i que val la pena descobrir.
I tant. Doncs que segueixi venint tothom aquí a Catalunya aquesta Setmana Santa, que segur que s'ho passaran molt bé i gaudiran moltíssim. Marta Domènech, directora general de Turisme, gràcies per parlar amb
nosaltres. A vosaltres, moltíssimes gràcies. Bon dia.
Quan els colors dels globus aerostàtics tenyeixen el cel de Vic, és un clar indicador que el mercat del ram acaba de començar. Es tracta ja de la 40a edició d'aquest concurs internacional i amb unes condicions de vol òptimes, aquest dijous a primera hora del matí, 25 equips es tenien les teles a la plaça Major i en poca estona començaven a sobrevolar la ciutat en el primer vol. La prova més emblemàtica, però, va arribar ahir dissabte i nosaltres en volem parlar amb els encarregats sobre com ha anat tot enguany. Parlem d'això amb el responsable del concurs, Miquel Massellera. Miquel, molt bon dia.
Molt bon dia.
La plana de Vic és una zona on es pot volar bé, oi?
Sí, sobretot al matí. Les tardes ja la cosa canvia una mica, però al matí normalment és genial.
I com són aquests vols que feu?
Bueno, es pot fer una mica de tot. Normalment es vola una hora però sense cap problema, vull dir que...
Normalment són amb passatgers o sense?
Hi ha equips que porten passatgers a passeig i nosaltres no. Nosaltres aquí és molta exhibició pel mercat del ram.
Clar. Aquest mercat del ram, quan va començar? Ja fa... És la 40a edició, no?
Sí, però... Sí, és la 40a edició... I pensem que en podem fer, doncs, 40 més.
I com va començar la iniciativa? Com va ser?
Mira, com tot, estava ficat en aquesta vella dels globus, ho vam plantejar a l'Ajuntament i va decidir recolzar-ho. I, bueno, la veritat és que va anar de conya.
Hi ha molta gent que es presenta al concurs?
Bueno, ja et dic que aquest any hi ha 25 equips, no està malament. Nosaltres més de 20-25 no els volem d'allò, perquè ja hi sol haver-hi molts globus de normal, i a més, doncs, si a sobre hi sumem els nostres, hi poden haver problemes amb els pagesos, i hem de procurar que tot vagi bé i que ningú aterri allà on no ha d'aterrar.
I en què consisteix aquest concurs?
Mira, el concurs el vam fer ahir. Es tracta del el que passa més a la vora del campanar de l'Ajuntament en les tres dimensions, eh? No es pot fer-ho dir, jo he passat a 1.000 metres, no, has de passar ben a la vora, tant a la vora com puguis, vaja. I el que a punt arriba més a la vora, doncs és el que guanya.
Clar, és un concurs internacional, també hi participa molta gent de fora?
Aquest any pràcticament està tothom de fora. Només ha vingut un pilot del País Basc.
I d'on venen? D'on són?
Doncs mira, doncs d'Itàlia, d'Alemanya, de França, de Bèlgica, d'Holanda,
I ahir dissabte, dèiem abans, no?, que es va disputar aquesta prova emblemàtica. Com va ser la prova? Com va anar?
Bueno, jo penso que va anar bé i va guanyar el que havia de guanyar,
Què vau fer? Era aquest concurs, la prova del campanar, oi?
És el mateix, sí.
Exacte,
sí,
exacte. Clar, aquest dijous va ser quan es va estrenar el concurs, quan va començar. Les condicions climatològiques us van acompanyar, oi, també?
Sí, senyora.
A Vic, normalment, ho feu sempre a la mateixa època de l'any?
Sí, bueno, no, a veure, el Mercat Arlam té dates variables, o sigui, quasi mai ha coincidit en la mateixa data un any per l'altre. Bueno, mai, perquè com que va pel rotllo aquest de les llunes i totes aquestes històries, doncs esclar, va com va això,
I els altres anys, a quina època ho fèieu normalment?
No. El Mercat del Ram és el cap de setmana abans de la Setmana Santa i és variable.
Ah, d'acord, clar.
Clar.
O sigui, depèn de la Setmana Santa, doncs.
Sí, esclar, si la Setmana Santa és molt prompta, el d'allò també és molt prompta. Si és més tard, és més tard.
Sí, al final depèn d'això, no? Sí. I en comparació als anys anteriors, també, per exemple, amb la pandèmia, no? Ho veu seguir fent o veu haver de parar?
Mira, l'únic any que hem fet excepció va ser el 2020, que el vam fer el desembre. Com que l'abril no es podia fer, perquè tocava el mes d'abril, doncs vam aplaçar-ho al desembre. I a més va ser internacional, perquè hi va haver un equip suís que es va presentar aquí a volar.
Van venir fins i tot des d'allà, sí.
Sí.
Venen expressament a fer això, al concurs?
Sí, venen expressament d'arreu d'Europa.
I només, doncs, ho veu canviar de data aquest 2020?
Vam canviar de data, sí. Ho vam fer tot sol, sense anar d'allò. Sortíem nosaltres sols i ens va poder veure la gent des de casa seva, evidentment.
Clar. O sigui, no us va afectar gaire, diguem.
No. Vam seguir-ho fent.
Clar. Doncs moltíssimes gràcies, Miquel Massellera, responsable d'aquest concurs del Mercat del Ram, per parlar-nos sobre el tema, per explicar-nos què és el que feu i que continueu volant com voleu. Gràcies.
Oh, i tant. Moltes gràcies.
Gràcies.
A vosaltres, que vagi bé.
L'espirulina, coneguda com l'alga verd i blava, sembla ser el superaliment dels astronautes, i no ho diem nosaltres, sinó que la NASA la té introduïda a la dieta dels seus astronautes en missions espacials i diuen que també combat l'envelliment i la caiguda del cabell. És un antiinflamatori natural, redueix els triglicèrids i el colesterol i atenua l'estrès, entre moltes altres funcions. Una empresa d'Almenar, un poble del Segrià, és actualment l'única de Catalunya i la primera d'Europa que la cultiva, i la firma es diu Organa Espirulina. Nosaltres en volem parlar amb el gerent de la seva empresa, amb el gerent de l'empresa Organa Espirulina, Joan Soler. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina funció té l'espirulina?
Doncs mira, l'espirulina, com bé has dit, és un potent antiinflamatori, i això vol dir que per malalties que estan cronificades, però també destaca per la seva gran quantitat de proteïna i l'estalvi d'aigua que provoca front a altres fonts de proteïna.
Clar, què és aquesta espirulina? Què és, una espècie d'alga? Com la descriuries?
En realitat té més a veure amb el món de les bactèries que en el món de les algues. Tot i això, popularment es coneix més com a alga. Jo crec que és més senzill de menjar algues que no pas bactèries.
Uh-huh.
I va ser catalogada per la ONU com un dels millors aliments pel futur de la humanitat. I això va ser el 1977, i diem, bueno, potser ja estem en aquest futur, no?
I quina funció creieu que pot tenir en els humans, a la societat? De què servirà? O de què serveix?
Per una banda, aquí a Europa serveix per regular... Normalment en mengem molt, però ens alimentem poc. I el que fa l'esprolida és nutrir el cos d'aquests micronutrients, com són vitamines, com són pèptids, o com són aminoàcids essencials com el triptòfan, la fenilalanina, que el que fan és posar a punt, un, el sistema metabòlic, per tant, podem absorbir millor els nutrients, i dos, que millorem aquest punt de benestar que normalment trobem a faltar a causa, moltes vegades, d'aquestes dietes amb aliments molt pobres en vitamines o altres microelements.
I les persones realment estan consumint aquesta espirulina?
Bé, dintre les microalgues, l'espirulina és la més consumida del món. A la introducció et faig un petit matís. No som la primera o l'única empresa a la primera Europa a comercialitzar-la, perquè ja hi ha altres en granges, però sí que vam ser la primera en consumir-la en fresc.
Uh-huh.
I sí que és cert, jo vaig començar en el món de l'espirulina fa 13-14 anys aproximadament, i en aquell moment s'havia de fer moltíssima tasca de pedagogia, d'explicar què és, per què serveix, com menjar-la. Actualment, segons un estudi, aproximadament entre el 40 i el 50% de la població ja sap què és l'espirulina.
I com la podríem consumir?
Doncs mira, nosaltres, si la primera empresa o el fet que et producte en fresc, la pots consumir com un paté untable. I això vol dir que la pots consumir damunt del pa, com si fos una Nutella, per exemple, però també la pots introduir al muesli del matí, o la pots introduir dins d'un iogurt, o amb una crema de verdures.
I això que diuen que combat l'envelliment, la caiguda del cabell, que és un antiinflamatori natural, tot això és cert? Té totes aquestes funcions?
Sí, de fet, l'espirulina, qui digui que no té estudis científics és que no s'ha dignat a mirar el que és PubMed, per exemple, que són on hi ha ubicades la base de dades de publicacions mèdiques. De l'espirulina hi ha no centenars, sinó milers d'articles científics que avalen o que demostren que no el seu ús per tenir certs beneficis. Aquests que nombres, antioxidant, o regulador metabòlic, triglicèrids també, per regular el que és la diabetes, són bastant recurrents en molts estudis. A mode d'exemple, la meva mare, que és consumidora d'espirulina també, la seva peluquera li diu si està prenent o no espirulina en funció de com li treu el cabell. És a dir, sí, hi ha un efecte. I aquí això fa un petit matís, perquè el problema que hi ha en l'espirulina avui en dia és que és un producte que ve importat normalment de Xina o Índia, majoritàriament, i aquest producte ve d'una qualitat molt, molt baixa. A més d'una qualitat molt baixa en adulterants, sovint conté metalls pesats que no són en absolut bons per l'organisme, hi ha molta gent que ha començat a provar-la, ostres, és que no m'ha anat bé. Doncs sovint té més a veure en la pròpia espirulina que han consumit, provenent d'aquestes agroindústries, que tenen molt poca qualitat, i no pas en l'espirulina de bona qualitat.
I vosaltres, per exemple, com la feu? Com es fa aquesta espirulina? I vosaltres, des de l'empresa, com la feu, també?
Nosaltres la cultivem a Lleida, per tant, això és important contextualitzar-hi, com bé sap la gent, els oients, és que a Lleida no tenim mar, per tant, no és una aigua de mar. Per tant, la nostra espirulina no conté iode. Tot i això, si hi ha gent que té problemes amb la tiroides, que són gent que ha d'anar en compte amb el iode, ha d'anar en compte amb l'espirulina, perquè sovint l'espirulina que hi ha al mercat en conté de iode. Però, en aquest cas, en la nostra, no en conté, perquè la cultivem amb aigua, en aquest cas, dels Pirineus. Llavors, cultivem amb aigua que baixa dels Pirineus i ho fem sota un hivernacle per a poder augmentar la temperatura, perquè necessita aproximadament uns 28-35 graus per multiplicar-se de forma òptima. I, a més, hi fiquem malles de sombreig per poder augmentar-ne la seva qualitat, és a dir, augmentar-ne el seu contingut de pigments.
I és cert això que es diu que la NASA la té introduïda a la dieta dels seus astronautes amb missions espacials?
Sí, sí,
això és veritat.
És ben cert. De fet, a part de la NASA, qui està donant molta volta amb això de l'espirulina és la ESA, que és l'Agència Espacial Europea, que la tenim més a prop. La ESA té un programa, que és el MELISSA, en el qual ha participat també la Universitat de Barcelona en aquest programa Milícia, en el qual es va estudiar l'espirulina, i l'espirulina el 2019 va ser enviada per primer cop a l'espai per veure com li afectava la no gravitació o l'espai en general el seu procés fotosintètic. I no només l'utilitza per donar menjar als astronautes, que és el poder nutricional i multivitamínic, sinó també l'utilitza per poder fer cultius molt eficients a l'espai.
Sí, sí, és curiós, no? Perquè potser molta gent no ha sentit mai a parlar de l'espirulina i ara sembla ser que estem descobrint que té efectes positius sobre la salut dels humans, no?
Així és, i és un aliment que fa ni més ni menys 3.500 milions d'anys que habita el planeta Terra. És a dir, és dels primers seres vius al planeta Terra. És molt anterior a la humanitat, molt anterior als dinosaures, però inclús és anterior a la capa d'ozó. Va ser les cianobacteris, entre elles l'espirulina, qui van crear la capa d'ozó gràcies a la seva alta taxa fotosintètica. Estem descobrint algo que fa molts anys que tenim per aquí al costat.
I, clar, a la botiga, vosaltres, a Organa Espirulina, quin perfil de gent la ve a comprar? La veneu bastant? Té bastant d'èxit entre els usuaris?
Sí, nosaltres, de moment, tenim la sort de vendre tot el que produïm i, principalment, venem a persones que volen millorar el seu estat de salut, persones que la medicina convencional doncs, ha deixat algunes seqüeles, artritis, artrosis, o també aquests malestars, per exemple, en l'espirulina fresca es nota molt el tema del malestar digestiu. En l'espirulina fresca, en tan sols 2-3 dies, ja hi ha efectes. I això és el que d'alguna forma ens genera clients habituals, perquè de seguida que comencen a provar-la, milloren el seu estat de salut en general. Especialment, i en primera instància, trànsit intestinal, però després també el que és l'estat d'energia, inclús el cabell i les ungles, això es nota al cap d'entre 15 dies i un mes de prendre l'espirulina fresca. Hi ha un llarg etcètera, eh? També val a dir, i m'agrada defensar sempre, que els miracles no existeixen, que una bona font de salut és una combinació de múltiples factors, entre ells exercici i entre ells tenir una bona dieta. L'espirulina ajuda a cuidar aquesta dieta, però no només això és interessant, no? Sinó que un canvi d'hàbits cap a hàbits saludables és el que al final ens porta un bon estat de salut.
Uh-huh. I per la gent que no hi confia tant, clar, diríeu que és una alga natural com qualsevol altra, oi?
Sí, és a dir, el que ens caracteritza aquí a Organa Espirulina és que la nostra no hi fiquem ni cap additiu, ni cap procés d'altes temperatures, per tant és un producte 100% natural, i no desnaturalitzat.
Uh-huh.
Després el fem aquí a Lleida, i si algú no vol mirar cap a millorar el seu organisme per dir, ja estic bé, no em fa mal res, bueno, és una opció que també ajuda a millorar el rendiment esportiu, el rendiment front a exàmens o d'èpoques d'estrès. També l'altre que és molt interessant és com combat el canvi climàtic. Estem parlant que aquí només tenim una granja de 700 metres quadrats, però a nivell de fixació de CO2 equival a 700 metres quadrats de bosc tropical. És a dir, té la mateixa taxa de captació de CO2 com un bosc tropical. Ho permetem, amb una petita granja, estalviar al voltant de 700 milions de litres d'aigua, però tenir la mateixa quantitat de proteïna. És a dir, per aquells que diuen, bueno, jo és que no em fa falta, doncs ho poden agafar també per aquí, que és que estem en un planeta amb unes exigències actuals de canvi climàtic, de problema d'escalfament global, doncs l'espirulina és una de les moltes eines que aniran apareixent per tal de combatre i per tal de ser més eficients.
Doncs Joan Soler, gerent de l'empresa Organa Espirulina, gràcies per parlar amb nosaltres d'aquest descobriment de molts, no, que molts no coneixíem, de l'espirulina, que des de la NASA ja diuen que també la tenen introduïda a la dieta dels seus astronautes. Gràcies.
Moltes gràcies. Seguirem fent pedagogia per aliments més saludables i més sostenibles.
Gràcies. I d'aquí una estona descobrim la nova aplicació que incorpora el Zoo de Barcelona per tal de que tothom pugui gaudir de les visites per igual. Ara sabreu per què, no marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Un plan perfecto.
Dios, ¿qué quiere?
Una ejecución perfecta.
Oiremos todo lo que hagas. Veremos lo que tú veas.
Hora de ponerse manos a la obra.
El hombre equivocado.
100 millones de dólares, vaya. Es mucho dinero.
Harrison Ford.
Solamente necesito acceder a un terminal bancario.
Firewall.
Y tendrás tu dinero.
Estreno en 13. Y después, Frenético. El domingo a las 10:15 p.m, estreno en 13.
¿A qué suena tu Semana Santa?
En COPE suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonita!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser.
Suena a estar en la calle, a Expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Y gol, 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 gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El Zoo Bot és una aplicació que permetrà fer més inclusives les visites al Zoo de Barcelona. I nosaltres en volem parlar aquí, al matí del cap de setmana, sobre aquest tema. Un bot conversacional capaç d'interactuar amb l'usuari informarà i orientarà els visitants amb discapacitat visual, auditiva i cognitiva o amb trastorns de salut mental del Zoo de Barcelona per fer més inclusiva aquesta experiència. L'aplicació, anomenada Zoobot, proporcionarà informació sobre diferents espècies d'animals i, en paral·lel, també el Parkway la posarà a disposició del seu usuari amb necessitats especials per tal de poder millorar la seva experiència. Parlem d'això amb el director del Zoo, Antoni Alarcón. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem?
Com s'ha fet aquesta aplicació?
Bé, aquesta aplicació el que intenta és, com molt bé has dit, poder ampliar l'experiència que tenen els nostres visitants en el Zoo, pues, a gent que tingui necessitats específiques, no? Que tinguin una certa necessitat d'accessibilitat, ja sigui auditiva, ja sigui visual o fins i tot cognitiva. Nosaltres en el nou model ja volíem i preteníem que el Zoo ha d'estar obert a tothom i, per tant, aquesta solució tecnològica ens facilita aquest tema i, a més, això s'empara dintre del marc d'intentar accelerar la consecució de l'Agenda 2030 i assolir els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, abans, no?
I què podran fer aquests visitants amb necessitats especials amb aquesta aplicació? Què els hi facilitarà?
Bé, aquesta aplicació, com tu molt bé dius, és una aplicació, però no funciona com una aplicació. Vol dir que la gent no necessàriament se l'ha de descarregar, funciona com una web. Hi ha uns cartells, en aquests moments, això ho estem testejant en el Zoo, a dos llocs, a el que és la sabana del Sahel i a la instal·lació de dragons de Komodo, i en aquests llocs, a l'entrada, la gent podrà tenir uns codis QR que els podrà escanejar i que a partir d'aquí els obrirà aquest aplicatiu que, insisteixo, funciona com una web. Això també es pot baixar des de la web del Zoo. Aleshores, un cop el tens, ja siguin amb tablets o ja siguin amb telèfons, aquest bot conversacional és capaç d'interactuar amb el visitant proporcionant-li tota la informació d'allò que té davant. És a dir, que, per exemple, si és una persona amb problemes visuals, doncs el bot li parla, estàs davant de... els lleons, sabies que els lleons... I llavors explica tota una sèrie d'informació. Mm-hmm. Li pregunta constantment si vol alguna altra informació, li pregunta si està bé, li pregunta si vol descansar. Diguéssim, és una conversa molt amable, per tal de que el visitant amb aquestes necessitats específiques doncs pugui orientar-se i pugui tenir la informació com podríem tenir qualsevol visitant del Zoo.
Clar, creieu que això faltava encara? Quedaven una mica oblidats aquests visitants que, malauradament, tenen aquestes necessitats especials i volien visitar el zoo?
Bé, el Zoo no els hem tingut mai oblidats. Voldria recordar que, per exemple, nosaltres tenim activitats o fins i tot en els casals d'estiu, bueno, d'estiu de vacances, tenim activitats adreçades a gent amb una certa, amb unes certes necessitats. Sí que és veritat que ara, gràcies a l'ajut tant de la Fundació Mobile com a l'ajut de la xarxa d'accessibilitat i vida independent de l'Acord Ciutat de Barcelona i d'altres organitzacions com la ONCE, etc., no, ara, si em dic, me'n deixaré, doncs ara això sí que ho ampliem i ho fem urbi et orbi. Recordo que és senzillament un test, nosaltres hem posat a prova això, ara en els propers mesos nosaltres testarem això, veurem com funciona, i si això funciona bé, que és el que esperem i que té molt bona acollida, i podem fins i tot millorar algunes de les coses que se'ns proposi, doncs això ho ampliarem a tot el parc.
Mm-hmm. Clar, és una espècie de visita guiada, no?
És una... Jo diria que és una visita per gent que té unes certes necessitats. Sí, és guiada, però el que volem és que no tinguin la sensació diferent de que quan una persona d'una persona que visita el zoo, volem que tinguin exactament les mateixes facilitats i les mateixes informacions.
Exacte.
És més, jo crec que el vot aquest conversacional, com que s'adreça moltes vegades a l'usuari i li pregunta, per exemple, estàs bé, vols, necessites ajuda, vols refrescar-te, perquè aquí al costat hi ha una font, llavors li indica. O sigui, jo crec que és una bona eina perquè la gent amb aquestes necessitats pues, pugui disfrutar ara de moment amb el Sahel, de l'experiència del Sahel i de Dragons de Komodo.
Exacte. Clar, aquesta aplicació, a part del zoo, també s'incorporarà, no?, a altres espais de Barcelona, no?, com per exemple el Parc Güell. És així, no?
Sí, el que passa que el que ha fet l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Serveis Municipals, que és el gestor del Parc Güell, l'empresa pública que gestiona el Parc Güell i el Zoo, i també la Fundació Mobile World Capital, el que han fet ha sigut dues solucions per poder donar resposta, tastar dues solucions tecnològiques que no són exactament igual, però per donar resposta al problema aquest de millorar l'experiència de visitants amb necessitats específiques. Per tant, la solució del Parc Güell no és exactament la mateixa solució que el Zoo.
Clar, i en què es diferencia? No és la mateixa aplicació com a tal?
Bueno, jo no estic tan avançat amb el del Parc Güell, però la solució del Parc Güell és una aplicació que adapta, diguéssim, els continguts per la persona que l'ha d'utilitzar dintre d'uns mapes 2D i una sèrie de pictogrames i una sèrie de textos que l'ajuden, diguéssim, a conèixer uns punts concrets del Parc Güell, si mal no recordo, 34 punts. Uh-huh. El nostre és més un bot conversacional, o sigui,
clar,
la persona que l'està utilitzant està conversant, diguéssim, amb el bot, mitjançant ja sigui una tauleta o un telèfon, i pot anar demanant si hi ha una informació de base o si la persona està més interessada en, per exemple, en conèixer coses dels lleons o coses de les elefantes o conèixer allò que el zoo ve treballant, per exemple, a la sabana saheliana fora del zoo, doncs ho pot anar demanant a demanda.
És més personalitzat.
És més personalitzat, tot i que la solució que s'ha dut a terme en el Parc Güell és una aplicació que s'adapta, si mal no recordo, a 16 perfils d'usuari diferents i que permet conèixer 34 punts concrets del Parc Güell. Per això s'ha volgut, volgudament, BCM i l'Ajuntament de Barcelona han volgut testar aquestes dues tecnologies.
Clar.
Bueno, pues per treure conclusions, no? I jo crec que les dues tecnologies, pels dos casos, són dos tecnologies molt bones, perquè bueno, el Parc Güell té una idiosincràsia que no és exactament la mateixa que el Zoo, no?
Clar, exacte.
I aleshores, pues, bueno, esperem que les dues funcionin bé i esperem que les dues puguin anar-se ampliant amb el temps.
I aquí en el Zoo, ara, deixant de banda això de l'aplicació del Zoobot, quines novetats pot veure la gent que vingui?
Bueno, la novetat última que tenim i que està tenint molt èxit és el pavelló, l'espai d'invertebrats, val? Nosaltres no som conscients de... Nosaltres vull dir la humanitat, eh? No som conscients que en el planeta, que està, com els experts ens van recordant, que està molt, molt, molt compromès amb el tema del canvi climàtic i del canvi global, en el planeta el 96-97% d'éssers vius que hi viuen són invertebrats. És a dir, que els mamífers, els peixos, els rèptils, les aus, són molt menors a tota la quantitat d'invertebrats que hi ha, esponges, cucs, insectes, aràcnids, miriàpodes, etc. I, per tant, nosaltres en el Zoo necessitàvem urgentment, i el nou model això ens ho ha facilitat, poder explicar a la gent què es pot fer per aquests taxons, per aquests regnes animals que, no, que, es, bueno, que hi ha gent que a vegades els hi té certa mania o hi ha gent que no els coneix tant, no? Un món sense insectes o sense aràcnids no seria el món que nosaltres coneixem, seria un famer. Molts d'aquestes espècies ens ajuden a metabolitzar detritus i a fer que la vida funcioni, no? Imagineu-vos un món sense mosquits, pues hi hauria determinats ocells o determinats ratpenats que no podrien viure, no? I això és el que, bueno, es va inaugurar, si mal no recordo, a finals del juliol del 22, i a final d'any del 22 pues havien passat gairebé 160-180.000 persones per aquest espai, no? Això és segurament el més novedós. El Sahel també és relativament nou i un pot observar els nostres lleons, les girafes, les elefantes, i en definitiva, bueno, hi ha moltes instal·lacions, com ara totes les instal·lacions dels grans simis, que la gent pot venir no a mirar, sinó a observar. Cada dia en el Zoo es veuen coses diferents. Per això jo recomano que, malgrat un hagi vingut un dia, pot tornar, perquè segurament el que veurà serà diferent, no?
Clar. Doncs moltíssimes gràcies, Antoni Alarcón, per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquesta nova aplicació del Zoobot i aquestes novetats amb les que la gent podrà gaudir d'aquesta experiència de visita al Zoo de Barcelona. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Només per parelles o only adults són algunes de les nomenclatures amb les quals es defineixen els establiments dissenyats exclusivament per persones majors de 18 anys i que inclouen restriccions d'edat, és a dir, no permeten nens ni tampoc nenes. Busquen atreure els viatgers que volen un ambient molt més tranquil i relaxat durant el seu viatge. I això moltes vegades inclou activitats com ara sopars, degustació de vins, tractaments d'spa o entreteniment nocturn. L'estada sí que és cert que normalment és més cara perquè busquen més luxe, calidesa i experiències, però no acostuma a importar si realment el que busques és això. En el seu origen, el concepte es dedicava a parelles provinents dels Estats Units que buscaven vacances sense mainada per descansar i normalment eren majors de 30 anys, però encara es manté així. Li preguntem al Christian Lagos, de l'hotel Antonio Slodge de Sitges, on també fan això, només per parelles, hotels only adults. Christian Lagos, molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
¿Se mantiene así aún? ¿El perfil es el mismo?
Sí, seguimos igual.
¿Y qué busca la gente que quiere ir a este tipo de hoteles?
Pues bueno, y buscar estar un poco más tiempo con tu pareja, estar un poco tranquilo. Y bueno, olvidarte un fin de semana, por ejemplo, de los niños. Yo tengo niños también, pero bueno, siempre necesitamos un tiempo a solas con nuestra pareja para poder disfrutar un poco como adultos.
¿El perfil de gente qué es? ¿Una pareja más o menos de 30 años o cómo? ¿Cómo es?
Bueno, las parejas, bueno, tenemos de todo un poco, ¿eh? Las edades varían mucho y tenemos de todo un poco, de personas mayores jubiladas a jovencitos de 20 años, bueno, de todo un poco.
¿Y hay muchos hoteles así aún?
Sí.
Aquí en Cataluña, por ejemplo, ¿es común ver hoteles de este tipo, Only Adults?
Sí, hay bastantes, ¿eh? Hay bastantes.
Y, por ejemplo, vosotros, este hotel de Sitges, el Antonio's Lodge, ¿por qué lo quisisteis hacer así solo para adultos?
Bueno, ¿por qué? Porque, a ver, el sitio es pequeño, no es un sitio grande de 100 habitaciones, es pequeñito. Y, bueno, buscamos de que la gente que venga pues esté tranquilo, porque sabemos que los niños, yo tengo niños, hay momentos de que son un poco inquietos y mira, que puede molestarle a uno o a otra persona, pues buscamos eso, de que la gente que venga esté tranquila, de que, bueno, estarán solos en parejas y ya está.
Claro, lo que le molesta a esta gente, supongo, que serán el ruido de los niños,
sí.
Tener a niños correteando por ahí, ¿no? O sea,
exacto.
Esto es lo que más argumentan, ¿no?
Sí.
Y claro, estos hoteles suelen ser más caros también, ¿no? Imagino.
Bueno, nosotros las tarifas son iguales, que un hotel normal.
O sea, no es que sea más lujoso. Claro, incluye a lo mejor actividades un poco más como cenas, tratamientos de spa, ¿no?
Sí,
o degustaciones,
sí.
de vinos, como decía antes.
Sí, sí, sí. Bueno, es un ambiente un poco más tranquilo.
Y claro, niños no, pero mascotas, ¿sí o no?
No.
Tampoco.
A ver, nuestras restricciones las tenemos, bueno, ya hace mucho tiempo, que sí, algún fin de semana, oye, tenemos gente que vuelve o lo que sea, y oye, vengo con mi hijo, pues hacemos excepciones, que normalmente intentamos no aceptar, pero oye, también podemos hacer excepciones alguna vez, pero normalmente no.
O sea, ¿alguna vez sí que han ido parejas con niños?
Sí. Bueno, a ver, cuando ya conoces a la gente, pues mira, puedes hacer una excepción. Pero si no, claro, si no sabes cómo un niño se puede comportar o una mascota también puede estar allí toda la noche ladrando, claro, no sabes.
Ya. O sea, mascotas, perros, por ejemplo, tampoco.
No.
Claro, los niños están prohibidos hasta los 18 años, ¿no?
Sí.
Pues, Cristian Lagos, ¿tenéis a mucha gente para este verano o para Semana Santa?
Sí, mucho.
¿Sí? ¿Muchos turistas o más gente española, catalana de aquí?
Tenemos bastante local, ¿eh? Yo creo que alrededor del 60% de las reservas son locales.
Uh-huh. Y son todos adultos, más o menos, de eso que me comentabas, ¿no? Unos 30 años, también tercera edad.
Sí, tenemos mucha gente mayor, ¿eh?
Sí.
Pero muchísima.
Pues Cristian Lagos, del Hotel Antonio's Lodge de Sitges, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que vayan súper bien estas estancias para toda la gente.
Muchísimas gracias.
Gracias, adiós.
Adiós.
La Fundació CRAM ha denunciat que un 92% de les tortugues marines ingressades al 2022 a l'àrea de clínica i rescat, presentaven restes de plàstics. Es van tractar 70 d'aquests animals, de les quals se n'han obtingut mostres de femta i contingut digestiu. I a les analítiques es van trobar restes de làmina, filaments i també plàstic fragmentat. Parlem d'això, d'aquest greu problema, amb la responsable de l'àrea clínica, Lucía Garrido. Molt bon dia. Muy buenos días.
Hola, molt bon dia.
És així? Què és lo que se ha encontrado?
Pues desde hace 4 años lo que hacemos en el CRAM, gracias a la gran entrada de tortugas marinas que tenemos en el centro, es analizar las heces en el caso de los pacientes que están en el centro y el contenido digestivo en el caso de pacientes fallecidos donde realizamos las necropsias. Y lo que hemos visto es un porcentaje mucho mayor a años anteriores de restos plásticos visibles de manera normal, de manera visual, de restos de plástico que han ingerido.
Claro, todo esto, desgraciadamente, ¿no?, es culpa de la actividad humana.
Claro, principalmente al final el mar es uno de los grandes depósitos de acumulación de basura y la basura que más tiempo tarda en degradarse y que más se consume habitualmente es el uso del plástico. Entonces, lamentablemente, sí que hay mucha cantidad de estos plásticos que acaban en el mar y encima, como los mares no son unas superficies cerradas ni hay fronteras, es probable que haya como un desplazamiento de esos plásticos de diferentes zonas.
El 92% de las tortugas es casi todas las que recibís aquí en la clínica. ¿Cómo os llegan estas tortugas? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué síntomas y qué es lo que les produce este plástico?
Pues la entrada de las tortugas que tenemos más habitual es mediante a la colaboración con los pescadores, que a través de la captura de arrastre accidentalmente capturan tortugas, ¿vale? Porque la pesca de arrastre no es una pesca selectiva, entonces ellos capturan las tortugas, nos llaman a la Fundación CRAF y nosotros vamos a puerto a por estas tortugas y luego vemos las diferentes patologías que pudieran tener. Lo que sí que hemos visto que tortugas que tienen patologías de entrada previas a esa captura, es decir, que son animales que a lo mejor estaban en el mar y están más enfermos de lo habitual, son más susceptibles a esa captura por arrastre accidental. Entonces, esta alta tasa de plástico que contiene en su interior sí que puede aumentar la probabilidad de esa captura accidental por arrastre.
¿Y esto, este plástico, qué les ocasiona? ¿Problemas digestivos? ¿Qué problemas de salud tienen a partir de este momento?
Depende de la cantidad de plástico y el tipo que hayan ingerido. Sí que es cierto que no es habitual que sea la causa directa de muerte de estos animales, de estas tortugas marinas, pero sí que cuando el plástico se va quedando en el digestivo, primero disminuye el espacio para también introducir restos de alimento, también disminuye la absorción de estos alimentos, porque tu contenido, tu estómago y tu sistema digestivo contienen plásticos, por lo cual tiene menos capacidad para nutrirte del alimento que ingieras, y luego también puede producir dolor y gas. Entonces, al final, son patologías asociadas a este consumo de plástico, que si bien no son una causa de mortalidad directa, sí que agravan el estado de salud, haciéndola más susceptible a una posible muerte.
Claro, sí, al final es como que quedan intoxicadas, ¿no?, en cierta manera.
Sí, justo, la verdad es que esa palabra además, porque el plástico actúa como esponja química, no solo es dañino en sí, sino que tiene mayor capacidad de absorber otros contaminantes, como por ejemplo el mercurio. Entonces, no es solo el daño del plástico en sí, sino que también el plástico hace que se intoxiquen de otros metales pesados.
Sí. Pero vosotros desde la clínica, ¿cómo volvéis a llevar estas tortugas al mar? ¿Las curáis? ¿Qué hacéis?
Sí, nosotros una vez entra la tortuga en la clínica, lo primero que hacemos es tres radiografías diferentes y una analítica para ver un poquito el estado global del animal. Dependiendo de la patología que tenga, damos un tipo de tratamiento y cuando ya está, volvemos a repetir la analítica y cuando ya está el animal curado, intentamos liberarlas con los propios pescadores y sus familias para cerrar el círculo y crear ese vínculo tan bonito que existe entre los pescadores, que para nosotros están trabajando día a día en el mar y son los ojos del mar, y las tortugas marinas, que son uno de los signos más emblemáticos, ¿no?, de las aguas, y que en el Mediterráneo afortunadamente tenemos bastante.
¿Cuántas os pueden llegar al día con este problema?
Pues de entrada depende un poquito, las tortugas entran más en épocas de invierno, porque como no son capaces de regular su temperatura, cuando la temperatura del agua disminuye, ellas están más letárgicas, están menos activas. Entonces, en invierno habitualmente entra entre un paciente por día, dos, pero hay veces que hemos tenido hasta cinco pacientes a la vez.
Sí, y al final, claro, es que son muchísimas, ¿no?, un 92% las que llegan con esta patología. ¿Desde la clínica creéis, o tú personalmente, creéis que esto servirá para concienciar ya de una vez por todas?
Pues afortunadamente creemos que cada día la conciencia social que existe en la reducción del uso de plástico y, bueno, la gestión ambiental, ¿no?, en general, sobre todo en las nuevas generaciones, ha calado muy hondo. También la labor educativa del CRAMF, afortunadamente por aquí pasan más o menos unas 40.000 visitas anuales, la gran mayoría son colegios, que son al final la parte más importante, ¿no? Son el futuro de todos nosotros, y se trabaja mucho con este tema educativo, con el tema de la reducción del uso de plástico. El problema es que la acción que tengamos ahora sí que tendrá consecuencias positivas, pero tardará un tiempo en verse, claro, porque la problemática que existe actualmente en el mar es muy amplia. Podemos dejar de seguir contaminando, pero claro, hay un daño que tardará bastante tiempo en reducirse.
Claro, es tan grande, ¿no?, lo que hemos hecho ya,
claro,
que para que se elimine todo esto tardará muchísimos años, sí.
Yo creo que vamos por un buen camino, como punto optimista final.
Bueno, esperemos. Pues Lucía Garrido, veterinaria responsable del área clínica del CRAM, muchísimas gracias por hablar con nosotros,
gracias,
de este tema. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y fins aquí ara sí que sí, l'actualitat de la setmana. Nosaltres també fem vacances per Setmana Santa, així que ens retrobarem d'aquí dos caps de setmana amb moltes més notícies d'actualitat i plenes de contingut. A gaudir d'aquests dies i gràcies per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.